Veus de casa, amb Ana Álvarez.
Molt bon dia, Benicarló. Seguim la setmana, seguim a dimarts, dia 25 de febrer. Ja són les 11 del matí i comencem, com cada dia, amb tota l'actualitat. En els nostres informatius, avui parlarem amb l'associació Abril sobre la donació de llibres que han rebut per part donada a Edicions. A la Connexió Global, Alejandro de Rosa ens parlarà sobre el que passa amb la guerra d'Ucraïna després del canvi de la presidència als Estats Units. En l'Illa de Paper seguim parlant de Onada Edicions. Conversarem avui amb l'autora Elena Fora i ho fem de la mà de Sergi Cambrils. Sílvia Serrano ens parlarà avui sobre el síndrome de l'intestí irritable a la secció Naturalment. I acabem el dia amb Joan Ferreres i nos pegant un passeig per la història. Avui ens traslladem a les poblacions modernes i altres viles del Maestrat com Vinaròs o Traiguera. Això és tot el que vos tenim preparat per al dia d'avui. Si ens doneu un minutet, nosaltres ja de ja arrenquem.
A Benicarló ja estem en falles.
Del 15 al 19 de març viu l'essència de la nostra festa. Les llargues nits als casals, la música, la pólvora i l'ambient únic dels nostres carrers.
Mascletades a la plaça Constitució els dies 15, 16, 18 i 19 a la 1 del migdia.
Ofrena a la Mare de Déu el 16 de març.
I cremar dels monuments el 19 de març.
Benicarló en falles, viu-les amb passió.
Amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de Castelló. T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Escolta els continguts de l'emissora a la nostra web, radiobenicarló.org, o a través de la nostra aplicació, disponible a Play Store per als dispositius amb sistema operatiu Android. Ràdio Benicarló, som la teua veu.
L'informatiu amb Clàudia Cozar.
Són les 11 i 3 minuts i ja tenim per aquí a Clàudia Cozar amb totes les notícies per al dia d'avui. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, Ana. Bon dia, Benicarló. Comencem amb tota l'actualitat. Bon dia, Benicarló. Són les 11 i comencem el dia a repassar les notícies més destacades del nostre municipi. I primer, arrencarem, com sempre, amb els titulars. Benicarló es prepara per a unes falles 2025 carregades de festa i tradició. Els veterinaris de Benicarló també es replanten contra el Reial Decret 666-2023. Benicarló participa en la Fira de Turisme Navartur. El Servei d'Ocupació Valencià Labora celebrarà a Benicarló el primer fòrum Labora de la província. La nostra biblioteca registra més de 65.000 visites durant el 2024. Beniort assisteix a Democitrus, el fòrum d'innovació en cítrics. Surt a licitació la gestió integral de la piscina municipal. El proper 8 de març, en el marc del Dia de la Dona, el Castell de Penyéscola acull un simposi sobre les dones a l'època del Papaluna. El Consell aprova el decret que regula la creació del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària número 5 a Benicarló, i el municipi avança la construcció de vivendes de protecció pública. Parlarem de totes aquestes coses i les que ens donen temps, i al nostre temps entrevistes tindrem a Rafa Domínguez, president de l'associació Abril, amb què parlarem de la donació realitzada per Onada Edicions d'un bon grapat de llibres que contribueixen a la herència cultural de Benicarló. En quant a l'horatge, en el dia d'avui tindrem 18 graus de màxima i 8 de mínima. Avui notem una lleugera pujada de les temperatures i tindrem alguns intervals de nuvolositat a Ses Benicarlandos, la franja horària de 12 del matí a 6 de la vesprada. I atenció, perquè estem ara mateix en risc groc per vents. En quant a la farmàcia de guàrdia, disponible en el dia d'avui és la farmàcia Carceller, ubicada a l'avinguda de Yecla número 6. El seu telèfon de contacte és el 964-47-11-43. I aprofitant, també vos contarem que avui en la televisió d'Apunt se retransmetrà el documental Toda una vida, de la benicarlanda Marta Romero Coy. O sigui que si aquesta nit no teniu pla, quin millor que eixe. I ara sí, comencem amb l'actualitat.
Ràdio Benicarló, notícies.
Benicarló ja escalfa motors per a viure intensament les falles 2025. A partir de l'1 de març, dia de la crida, la ciutat es transformarà en un esclat de festa amb activitats per a tots els públics, espectacles de pólvora i foc, la cavalcada del ninot, la tradicional plantà, les mascletaes, l'ofrena a la Mare de Déu de la Mar i la gran crema el dia de neu. El calendari faller arrenca oficialment aquest 1 de març, aquest dissabte, amb la crida, l'acte que donarà el tret de sortida a les celebracions. I una setmana més tard, el 8 de març, tindrà joc la cavalcada del Ninot, que omplirà els carrers de color, música i creativitat amb les desfilades de les comissions falleres. Arantxa Cartia és la regidora de falles a l'Ajuntament de Benicarló.
Les falles de Benicarló ja estan en marxa i enguany venen carregades de festa, tradició i emoció. Les falles són molt més que festa, són cultura, són esforç i són passió. Vull destacar el gran treball de les 14 comissions falleres, junt amb la Junta Local Fallera, que cada any superen expectatives i fan que Benicarló siga un referent faller. Enguany no serà diferent. Viurem unes falles espectaculars.
Un dels actes més esperats de les falles, les mascletaes, enguany es dispararan els dies 15, 16, 18 i 19 de març, amb la novetat que l'horari serà a la 1 del migdia, una hora abans del que era habitual fins ara. Com sempre, l'últim gran acte tindrà joc el 19 de març a partir de les 8 de la vesprada amb la crema dels monuments. Primer cremarà les falles infantils i a partir de les 10 de la nit cremaran els monuments grans en un ordre que s'establirà en funció de la falla que resulte guanyada. El passat 21 de febrer, treballadors i treballadores del sector sanitari animal es van concentrar a València per a mostrar el seu malestar amb el nou Reial Decret 666/2023. I en aquesta, els veterinaris de Benicarló també van mostrar el seu rebuig. El decret estableix que tots els veterinaris han de reportar al Ministeri d'Agricultura cada prescripció d'antibiòtics a través del sistema PresVet. A més, es prohibeix la venda de medicaments en clíniques veterinàries, permetent la seva dispensació només en farmàcies. Les multes per incompliment oscil·len entre 60.000 euros i el 1 milió d'euros, la qual cosa ha generat un fort rebuig entre els professionals del sector. Ens ho explica Vanessa, veterinària al Centre Veterinari Benicarló.
Realment és una plataforma de recopilació de la informació a nivell estatal en la que els veterinaris tenim que reportar tot l'ús dels antibiòtics que fem en la clínica. Però, clar, este ús és a nivell el que nosaltres administrem en la clínica Punxat, el que nosaltres cedim al propietari, el que dispensem. Vull dir, és una càrrega burocràtica que ja ens ha saturat a tots i ha sigut quan ja hem tingut que lluitar contra tot això.
L'objectiu de la normativa és reduir les resistències a antibiòtics en microorganismes seguint directrius europees. No obstant això, els veterinaris sostenen que aquesta mesura està tenint efectes negatius directes en la salut dels animals. A més, denuncien que la prohibició de vendre medicaments en clíniques veterinàries dificulta l'accés als tractaments. Segons la patronal de clíniques veterinàries, les farmàcies no sempre tenen en estoc els medicaments necessaris, la qual cosa obliga els propietaris a esperar dies per a obtindre'ls. En contrast, els veterinaris podrien accedir a ells en 24 hores, però la normativa els impedeix dispensar-los directament. La situació posa en evidència la necessitat de trobar un equilibri entre el control de l'ús d'antibiòtics i la capacitat dels professionals per atendre els animals sense traves burocràtiques que puguen costar-los la vida. Tornem a escoltar Vanessa.
Ens ha llevat tota la llibertat de criteri clínic que nosaltres tenim. Vale? Nosaltres hem estudiat una carrera, portem molts anys d'experiència, tots ens estem contínuament fent màster, fent cursos, són unes professions que tenim que anar actualitzant-nos. Nosaltres sabem que hi ha medicaments que funcionen per a determinades patologies en unes dosis, en unes indicacions, perquè hi ha una evidència científica darrere, però en aquest moment no podem utilitzar aquestes coses.
Davant d'esta situació, els veterinaris han convocat una nova manifestació nacional el 5 de març enfront del Ministeri d'Agricultura a Madrid. Benicarló ha participat durant el cap de setmana en la Fira de Turisme Navartur, que se celebra al Palau de Fires i Congressos Baluarte de Pamplona. Benicarló ha estat present sota el paraigua del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, on ha presentat tota l'oferta de turisme gastronòmic, nàutic, de sol i platja, cultural i d'esdeveniments, especialment les falles. La presència de Benicarló en aquesta fira ha servit també per a consolidar la fidelització del públic navarrès, un dels principals mercats nacionals que visiten la ciutat, juntament amb Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Madrid i País Basc. Andrés Martinet, vicepresident de la Diputació de Castelló de l'Àrea Social i Turística.
Mostrar la fortaleza de esos 135 municipios, acuden técnicos de la provincia de Altura, de Benicarló de Oropesa, de Peñíscola y Castellón, de la Plana Baixa, en esa alianza de los 10 municipios de Castellón Sur que vienen realizando un fantástico trabajo y dando a conocer lo que viene a ser las fortalezas de esta provincia.
A Navartur, a nivell provincial, també s'han posat de manifest els objectius que es marca la Diputació en quant als seus productes i desestacionalització turística. Cal destacar que l'estratègia turística provincial per este 2025 versa entorn a 5 productes turístics. El cicloturisme sota la marca Castelló Cycling, la gastronomia sota la marca Castelló Ruta de Sabor, el programa de viatges per a majors Castelló Senior, els festivals de música sota la marca Castelló Terra de Festivals i els encants de la província La Pantalla. Allà amb Castelló, terra de cinema. Dissabte a la nit es van tancar els actes de la Festa de la Carxofa amb la tradicional torra popular a la plaça de la Constitució, en la qual centenars de benicarlandos i visitants van poder degustar la carxofa rostida. Malgrat les activitats d'altres poblacions de la comarca, la participació va ser excel·lent. El Consell de la DOP Carxofa de Benicarló va portar 1.500 quilos de la benvolguda verdura i, d'altra banda, el temps que al llarg del dia va amenaçar pluja, afortunadament va col·laborar amb la festa. La nit va estar animada amb l'actuació del grup Familix i malgrat que la Festa de la Carxofa com a tal ja s'ha acabat, recordem que podrem tastar els menús de la carxofa a restaurants benicarlandos fins al 2 de març. La Regidoria de Promoció Econòmica ha presentat el Fòrum Labora, un esdeveniment en què els interessats i interessades en trobar feina podran participar en una marató d'entrevistes de treball. A més, també hi haurà conferències i xerrades sobre ocupabilitat i millora de currículum. Desenvolupa León Ortiz, responsable de Labora.
Pues bé, els Fòrums Labora d'Ocupació són uns esdeveniments que tenen lloc en diferents municipis de la Comunitat Valenciana, on Labora organitza unes trobades entre empreses i treballadors, candidats que volen buscar treball.
L'esdeveniment tindrà lloc el proper 12 de març al Magatzem de la Mar, en horari de 9 del matí a 2 del migdia. Estarà dividit en zones, possibilitant una d'elles les entrevistes entre les empreses i els candidats. Ortí explica en què consistiran la resta de zones.
Una altra de les zones serà la de conferències i taules redones. Allí se faran conferències sobre què busquen les empreses, quines habilitats busquen els treballadors, quines són les competències i les aptituds dels empleats que les empreses necessiten. Després, una altra zona serà la de tallers. En els tallers se explicarà com perfeccionar el currículum, com millorar en les entrevistes de treball, i després també hi haurà una altra zona que serà de stands informatius, on estarem l'Ajuntament de Benicarló, estarà la Bora i altres entitats que donaran informació sobre ocupació i formació als candidats que s'aproparan allà als nostres stands.
Per a poder optar a les ofertes de treball i les posteriors entrevistes al fòrum, els interessats i interessades s'han de registrar al web benicarló.laborantruta.es. Berta Albero, tècnica de l'àrea de promoció econòmica, ens explica com es fan les inscripcions per internet.
Després se tenen que fer quatre passos del procés d'inscripció que se fan des del botó Crear el teu perfil, que inclou ficar un compte de correu electrònic i obrireu un formulari on estan les dades personals de la gent que se vol inscriure, sobretot molt important, posar una mica la formació i el perfil i un currículum actualitzat. És molt fàcil perquè després envia un correu de confirmació a la persona en les dades d'inscripció i on té una sessió d'inici en esta mateixa web.
Finalment, la regidora de Promoció Econòmica, Sònia Foix, anima la ciutadania a participar en este fòrum, una iniciativa de la seva àrea per millorar l'ocupabilitat i competitivitat.
És una acció més des de la regidoria de Promoció Econòmica per a impulsar aquest empreniment i aquesta ocupabilitat i aquesta millora de la competitivitat de Benicarló.
Recordem, el fòrum tindrà joc el dia 12 de març al Magatzem de la Mar, de 9 del matí a 2 del migdia, i per a poder inscriure's a les ofertes de treball, la plataforma disponible és benicarlo.laborantruta.es. La nostra biblioteca, la Biblioteca Municipal Manel García Grau, ha tancat el 2024 amb més de 65.000 visitants i es consolida com un espai fonamental per a la cultura i la dinamització social a Benicarló. Del total de visites registrades, més de 23.000 han sigut dones, més de 21.000 homes i més de 20.000 xiquets i xiquetes, la qual cosa evidencia la diversitat d'usuaris que fan ús de les instal·lacions i demostra la confiança i l'interès creixent de la ciutadania per a aquest servei públic. Pel que fa a la demanda de préstecs, la biblioteca ha gestionat 18.960 documents, entre els quals destaquen més de 18.000 llibres, quasi 800 documents audiovisuals i altres materials com documents electrònics, documents d'honors i diferents publicacions periòdiques. Maite Pelliter és la regidora de Cultura.
La veritat és que és molt gratificant destacar l'impacte positiu de la nostra biblioteca municipal. La biblioteca és un espai viu i dinàmic que no només ofereix accés a la lectura, sinó que també fomenta la participació ciutadana i l'aprenentatge continu. Aquestes xifres ens animen a continuar treballant per ampliar i millorar els serveis que oferim, ja que estem enfortint el vincle dels ciutadans en el coneixement. Aquest increment dels usuaris ens demostra també que la biblioteca segueix sent un pilar fonamental per al desenvolupament cultural del nostre municipi.
A més del servei de préstec i consulta, al llarg del 2024, la biblioteca ha organitzat 63 activitats culturals, entre presentacions de llibres, tallers, clubs de lectura, visites escolars, contacontes, exposicions i xerrades, i ha reforçat el seu paper com a centre de foment de la cultura i la lectura. Benicarló va participar en Democitrus 2025, una jornada organitzada per la Junta d'Andalusia i l'empresa Agromillora amb l'objectiu d'impulsar la innovació en les plantacions de cítrics. La cooperativa de Benicarló va interessar per nous patrons en enxans i va tindre l'oportunitat d'acostar-se a alguna de les solucions tecnològiques més capdavanteres del mercat. L'esdeveniment, que suma a la seva segona edició, va tindre joc els dies 28 i 29 de gener a l'Institut Andalús d'Investigació i Formació Agrària, Pesquera, Alimentària i de la producció ecològica IFAPA de la localitat sevillana d'Alcalà del Río. Les jornades van combinar conferències especialitzades i taules rodones. També amb visites a parcel·les experimentals en les quals es van aplicar diferents tecnologies innovadores per a la gestió tècnica d'explotacions de cítrics. Montse Segarra és tècnica de cítrics de l'àrea d'enginyeria de Beniort.
Les produccions estimades són bones perquè estan parlant de que se poden traure de 40 a 50 mil quilos per hectàrea, sense afectar ni a la qualitat ni al tamany, diguéssim, de la fruta, sempre mantenint uns estàndards de qualitat bons. I és un model que lo interessant és que està adaptat per a que la seva recol·lecció sigui mecanitzada, sempre que la fruta sigui, perquè el seu destí sigui, diguéssim, per a indústria.
Per a cítrics que es comercialitzen en fresc, com és el cas de Beniort, encara no està implantat este model. En el cas d'arbres com a pomeres i oliveres, ja s'està posant en pràctica. Democitrus també va mostrar solucions tecnològiques per al maneig de les plantacions de cítrics, com la mecanització, robotització i digitalització. I l'Ajuntament de Benicarló té obert el procés de licitació per a l'adjudicació de la gestió integral de la piscina municipal. Enrique Pesalduc és el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Benicarló.
El contracte inclou la prestació de serveis com ara socorrisme, instructor de natació, atenció al públic, coordinació, neteja i manteniment. Cal destacar que aquesta licitació és una molt bona notícia, perquè és un pas més que ens apropa a que puguem disfrutar de la tan desitjada piscina.
La nova gestió garantirà el correcte desenvolupament de les activitats esportives i de lleure, amb una atenció especial a la seguretat i la qualitat del servei. L'horari de la piscina serà de dilluns a divendres, de 7 del matí a 9 i mitja de la nit, i dissabtes de 9 a 2. La instal·lació estarà tancada els diumenges i festius, així com del 15 al 31 d'agost. El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el 13 de març i inclòs, amb un valor estimat del contracte de més d'un 1.180.000 euros i un termini de execució de 2 anys prorrogables a 2 més. Les empreses interessades poden consultar tota la informació a la plataforma de contractació del sector públic.
Ràdio Benicarló, notícies.
Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i, com bé sabem nosaltres, el tema de la recuperació per a la memòria històrica és molt important. També són molt importants els arxius dels quals hem parlat així a Ràdio Benicarló i tots els testimonis que podem tindre per a construir la història dels municipis. Per això, avui, com a peça informativa per a l'entrevista d'avui, tenim una donació que l'editorial Onada ha fet a l'associació Abril, eixa entitat que s'encarrega com ningú de fer eixa recuperació per a la memòria històrica d'ací de Benicarló i també per a conèixer una mica més els nostres arrels. I amb eixa donació de llibres, amb eixa perxa, anem a parlar una miqueta de la importància de tindre aquests testimonis, de valorar-los i sobretot de cuidar-los i guardar-los i com enriqueixen també a la memòria d'un poble. Per a parlar de totes aquestes cosetes tenim nosaltres a Rafa Domínguez, que és el president de l'associació Abril Benicarló. Rafa, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Estem encantats de tindre-te ací a Ràdio Benicarló amb nosaltres per a parlar això, no només d'aquesta donació de llibres, sinó del que significa també tindre tot aquest material i la importància que no moltes voltes li donem. Per a començar una miqueta i posar-nos en context, bueno, parlant sobre aquesta donació de llibres de l'editorial Onada a Abril, quins llibres vos van donar i bueno, una mica com va sorgir aquesta donació?
Bueno, la donació Abril ja fa temps que s'està fent per part de particulars i entitats. Nosaltres anem publicant alguna cosa. Tenim coses pendents per publicar de persones que ens han donat qualsevol tipus de material, des de llibres, fotografies o inclús artes, artilugios, que ara mateix pues, no sabem si catalogar, si no catalogar, o és una miqueta complejo. Però, bueno, intentem fer-ho el millor possible. En este cas... Onada Edicions se va posar en contacte amb nosaltres. Tenim una relació molt fluida entre Miquel Àngel i Ramon, que són cada un d'ells el 50% d'Onada, i bueno, ja havíem parlat fa pues, probablement al millor quasi 2 anys, i en eixin pas pues, bueno, també va passar lo de Abril de l'any de Ramon, París, que va ser aquest any passat. I, bueno, tot això ens ha portat a un lloc molt interessant on conflueix, per una part, una editorial amb un marcat caràcter cultural de fons en nosaltres, que som, pues, absolute beginners, que estem tratant de, bueno, de recercar tot lo possible d'un poble, tratar-lo de posar-lo en valor, posar-lo en, moltes vegades en veritat, perquè moltes coses de les que te diuen o apareixen són molt discutibles, i nosaltres el que fem és tratar de buscar en els arxius coses que refermen eixe tempo. I Onada, en este cas, tenia una tasca molt, ja de fa molt de temps, perquè ells ja venien de lo que era l'amor, on ja també van publicitar bastants llibres, i nosaltres moltes de les coses que busquem precisament estan ahí. Uh-huh. Estan ahí perquè una altra persona o una altra entitat, un altre grup, fa X anys va decidir també investigar per escriure el llibre o qualsevol cosa. I entonces, antes de sortir de casa, mirem el que tenim en casa, perquè potser no cal anar, que és el que ens va passar a José i a mi, investigadors de primera, en titulació i tota la pesca, a l'anar a Barcelona, a l'ACA de Barcelona, arxiu de la Corona d'Aragó, on vam anar allí com dos pollets a buscar una informació molt important. Creien que era per Benicarló, i quan vam arribar al poble en tota la informació i en tota la motxina plena de papers i il·lusions, ens trobem que va hi haver una altra persona que ja va passar davant de nosaltres als anys 70 i va trobar pues, el petroleo que nosaltres vam trobar l'altre dia. I entonces, per això, ens en posem, en el punt de que primer mirem en casa què és el que tenim, i el que no tenim anem a buscar-ho fora. Uh-huh. I després ja contrastarem, compararem i ampliarem. I, bueno, Onada és, ara per ara, en la seva donació, més una altra que tenim pendent d'anar a buscar, perquè ens han fet una altra caixa de llibres, a més dels projectes que estan en marxa, que tenim que anar a veure com podem, al final de tot això, muntar el puzzle. La veritat és que són llibres escrits per benicarlandos, de Benicarló, i hi ha de tot tipus de temàtica històrica, de tot tipus. Entonces, nosaltres tot això volem recopilar-ho per a tindre un punt de referència per a qualsevol inici de qualsevol investigació, siga nostra o siga de gent de fora, perquè gent de fora també ens en demana. Uh-huh. O sigui, de correus electrònics del reu de la província o d'altres bandes del país, també fan les seues recerques i passen per este poble i necessiten informació d'este poble. I nosaltres pues, estem ahí per donar-la.
Uh-huh. Has dit una cosa molt interessant que crec que és una reflexió que hem de fer tots i totes, el tema d'investigar també el que tenim per casa, que és una cosa que sembla una tonteria, però les fotos que tenen els teus pares, les fotos que tenen els teus iaios en documents, en cartes, n'hi ha molt de material ahí i ens costa com a particulars mirar primer el que tenim en casa si volem saber alguna cosa dels nostres arrels?
Jo crec que la gent que té coses dels seus avantpassats, el primer que pense, i a lo millor no diu, és ja ho faré, o ja organitzaré, o ja investigaré quan tindré temps. Mm. Vale, això no passa mai. Això està hiperdemostrat, que aquestes fotos acaben en una galleta, en una caixa de galletes, o acaben en un lloc, una caixa de sabates, passen de generació en generació i n'hi ha una generació que agarra i ho creme tot. Mm. I entonces, quan ja se'm van a preguntar d'on venien, no tenen ni idea d'on. Mm. I sobretot perquè aquestes fotos, moltes vegades, detrás no hi ha res escrit. No saben si és el iaio, si és el iaio de la iaia, si és el... I la veritat és que és una mica caòtic. Mm. Nosaltres també entrem des d'aquest caos, perquè nosaltres també ens arriba material sense identificar on també ens costa el nostre intentar traure alguna cosa de petroli o de profit d'ahí, perquè... No, este és aquell home que... Vale, anem a veure aquell home, qui era, d'on venia i què és el que feia. I en alguns casos, personatges més o menys rellevants de Benicarló, és més fàcil trobar petroli perquè hi han coses escrites per ell o d'ell en arxius, siguin municipals o siguin provincials, siguin hemeroteca. Hem trobat, ja t'he dit, coses superinteressants. No estem parlant de fa 50 anys, estem parlant de fa 200 anys. Mm. Perfectament, sense cap problema, perquè ja hi havia hemeroteca digitalitzada, això. Però, claro, això és entrar en un mar, en un oceano increïble d'informació que, si no està correctament digitalitzada i, sobretot, indexada, que si n'hi ha algun arxivero per aquí escoltant, que sàpiga que indexar és més important que digitalitzar o guardar, facilita molt la feina, si no es pots tirar setmanes i setmanes buscant algo que potser pues no trobes. Però, bueno, ahí està la investigació, és un deport de fons.
En quant a aquesta classificació, per exemple, has dit que és molt més important indexar, bueno, són les dues coses importants, però que indexar és molt important i sempre se pensa només en catalogar. Com a veu experta que tenim així a Ràdio Benicarló sobre aquests temes, en què consisteix aquesta indexació i per què és tan important?
Bueno, hi ha dos tipus d'indexació. Una és l'analògica i l'altra és la digital. L'analògica, nosaltres me n'han trobat una, per sort, ara després us la contaré, és senzillament agarrar un document i datar-lo, fetxar-lo o localitzar-lo i posar una referència a principi de pàgina a què fa referència. Una vegada eliges aquesta referència, saps el que te vas a trobar allí. Que a lo millor després resulta que el dones per alt, però allí estava el que buscaves, però l'indexador té que fer una feina molt sintètica, té que posar unes paraules molt claus o unes dades molt claus, i a partir d'aquí se suposa que tu com a investigador vens en els deures fets i saps què és el que vas a buscar i a on vas a buscar-ho. Eixa part analògica, l'altre dia me'n van trobar una, que va ser al registre civil, on estan tots els llibres de naixements, de funcions i modes. I aquests llibres, senzillament, posa de l'any tal a l'any tal. Vale. Pues va veure alguna persona que durant mesos, perquè això no és una faena de setmanes, com estava recercant per fer el seu quadre familiar, que devia ser molt extens, se li va ocorrir, després d'anar llegint llibre per llibre, que són uns totxos bastant grans, posar un folio a l'entrada, a la primera plana, després de la contraporta, en un índex. Ostres, això va ser genial, perquè això en seguida te porta el document que tu busques. Només en posar el nom, en un registre civil, en el que interessa són noms i dates, res més, i ja vas directament per feina. I una feina que te pot costar setmanes, com a nosaltres ens va costar la recerca dels afusillats a Castelló, podria estar feta, al millor, en un dia o en dos dies, trobes tot el que necessites. Aquesta és la part analògica. La part digital consisteix en digitalitzar un document i dir-li al software, al programa, que agarre unes paraules en concret i te les ressalte d'alguna manera, i quan tu generes ja la pàgina en el buscador, buscarà sobre eixes paraules ressaltades que te portaran el document en concret. Vale? Una paraula molt simple, Benicarló. Només em posa Benicarló, te surten, pues, o no te pot sortir cap resultat, o te surten mils, com me va sortir a mi la setmana passada fent una recerca simple en un fons documental de Catalunya, me van sortir 4.000 i pico referències. Pues, si jo tinc que llegir 4.000 i pico referències, pues, que m'agrada Déu confessat, però per lo menos del fondo, que deveu ser 400.000 pàgines, pues, jo ja tinc un 10% ahí, però podies començar a treballar i has començat a filar. Per exemple, una fetxa, un nom, un cognom, a veure, tots els motors de búsqueda se basen en paraules indexades. I l'indexador, que en teoria és un investigador més un informàtic, si fa la feina ben feta, el que busques ho trobes.
En quant a... també hi ha una diferència que s'està veient, òbviament la tecnologia avança molt, però també com que s'intenta donar-li aquesta importància al tema de classificar bé les coses, perquè si no te tires moltíssim de treball. El tema de la classificació que es feia abans ens ha ensenyat una miqueta a tindre més cura d'aquestes coses, perquè clar, abans el tema de classificar la informació no sé com estaria per a poder trobar-la.
La paraula classificació és bastant moderna. Antes el que se feia era ordenar, i ordenar també d'aquella manera. Com s'ordenava? Pues, si algú vol anar a l'Arxiu Municipal de Benicarló i fes-se un selfie allí, en tot el que n'hi ha allí baix, que en teoria està ordenat, però dubto molt, pues, se pot imaginar com era abans l'ordre i com és ara la classificació, que és una altra paraula que aparentment és més sèria. L'ordre o la classificació depèn senzillament de les persones que estan fent-ho, perquè això és una feina completament manual. Si algú podria digitalitzar, per exemple, 50.000 fulles i dir-li a un software que les organitza i les ordena i ho fa bé, olé el tio que ha fet aquesta aplicació. Però això no és així. Hi ha una persona detrás o un grup de persones en un criteri únic i en una línia molt clara i molt marcada de com se té que fer. I això aporta avantatges a l'hora d'investigar, a l'hora de poder consultar qualsevol tipus de document. I això és un avantatge. Jo sempre ho he dit, sempre que m'ho he entrevistat o sempre que ho he dit, dic, fa 25 anys, estem al 2025, les coses no eren igual que ara. Antes tenies que tocar les portes, tu senties que detrás hi havia algú de la porta, però ningú te l'obria. Per què? Perquè sabia que el que venia a tocar de la porta anava a donar-li feina. És tan simple com això. Sabien que havia algú que buscava i hi havia algú allí detrás de la porta que tenia que estar dies o setmanes buscant una informació que se suposava que estava classificada i ordenada, però que no era així. I el més fàcil era dir que no estava. I alguna vegada s'han dut algun correu electrònic meu posant-li la cara ben roja. Dile, perdona, però això tens tu, està allí, però tu no vols anar ni a buscar-ho.
Em puc perdre documents i informació per precisament això que ens estàs contant? Bueno, suposo que sí, però en quina quantitat? Perquè, clar, com tu bé dius, és més fàcil el tema de no el tinc, no sé on està, i hem perdut coses pel camí.
Hi ha dues maneres de perdre les coses. Una, posant-les on no tenen que estar i ningú les busqui, ningú sap on estan, i estan en cajas de sastre, sense cap tipus de referència externa dient què és el que hi ha allí. I l'altra és el típic pseudo-investigador que va a un arxiu i s'endú de forma completament il·legal documents pel seu ús propi i particular, uh-huh. en el qual desapareixen, si no estan digitalitzats, desapareix qualsevol tipus de referència. Pot aparèixer en algun lloc que n'hi havia un document allí, però quan van a buscar-lo ja no està. I si tenen que anar a buscar el registre de les persones que han anat a investigar allí, pues podrien anar tocant portes per les cases. Això m'ha passat a mi i li ha passat a més gent. I se sap que hi ha accessos no permitits o no controlats en arxivística, i això és realment una miqueta deplorable. Jo torno a posar com a referència l'ACA de Barcelona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que com se vol se pot preguntar si és d'Aragó que fa Barcelona. Pues jo quasi felicito a que aquest arxiu estigui en Barcelona, perquè és un arxiu idíl·lic. Uh-huh. Un control exhaustiu de los documents que se te deixen, a on se te deixen, com los pots utilitzar, i en seguretat privada. O sigui, n'hi ha gent que està, com aquell que diu, quasi damunt de tu li des que demana què és el que vols, ells t'ho porten, i quan tu acabes ells se ho enduen i confirmen i contrasten cada una de les coses que passen per les teves mans. Això, si tots els arxius foren aixina, xampany i pastes, que diuen per aquí en esta terra, mal dit, però bueno, és aixina. En altres arxius, si són ja de caràcter militar, ja prefereixo ni contestar. Mm-hmm. Bàsicament perquè tenen un control únic sobre aquests documents. Damunt tens que sol·licitar que te'ls busquen, sol·licitar un servei reprogràfic, tens que pagar el servei reprogràfic, quan és un arxiu nacional pagat per tots, i bueno, per lo vist pues, la part militar segur que demana que se li pugui pagar a aquest home que està allí 8 hores a la cadira esperant a que soni el telèfon. És que hi ha coses que no entenc. Jo esta setmana, per exemple, m'he trobat un document de l'any 1700, ostres, de Peñíscola, a un arxiu al sud d'Espanya. En 48 hores lo tinc al meu correu electrònic per 00. Això és com hauria de ser. Sobretot, bueno, jo per lo menos puc demostrar que soc investigador, però és com hauria de ser. O sigui, aquesta informació que perteneix a aquest país o perteneix a la gent que viu en aquest país hauria de ser de lliure accés. I jo penso que digitalitzat, que vulguis tindre guardat l'original perquè les condicions d'almacenatge o les coses, perfecte, me pareix correctíssim, però que tu puguis accedir lliurement ahir i puguis tenir una còpia compulsada, digitalitzada, sellada en un contracte de publicació, el que tu vulguis, però que tingues accés per no res, és com hauria de ser. Però no és així. Encara estem probablement anys llum d'altres països. No sé.
I això, Rafa, no sé si per la... malauradament la... bueno, no diré, és que no vull dir poca importància, però és que els arxius tenen molta importància en el material que n'hi ha ahí. Però no sé si això succeeix perquè no considerem, jo què sé, no considerem tan de primera mà o important un arxiu i tot el que conté, que és com que no podem democratitzar tampoc aquesta informació.
A veure, hi ha arxius en un contingut i hi ha arxius en un altre contingut. Depèn a qui interessa, les coses se fan o no se fan visibles. Uh-huh. També torno a dir que és molt trist, perquè... hi ha arxius que són generalistes, però d'alguna manera on se posen dates molt interessants i coses molt complexes, que molt poqueta gent accedeix perquè a lo millor les desconeix o perquè el seu treball és molt, una cosa molt puntual. I n'hi ha altres arxius on, primera, no estan digitalitzats, segona, no estan indexats, tercera, no hi ha un control, diguéssim, un accés de consulta, de saber si està o no està allí. Jo, des de casa, de patades per internet, per arxius que n'hi ha en la ciutat de Madrid, capital, que n'hi ha uns quants i hi ha gent que no sap ni que existeixen, m'he pegat unes quantes i tindré que posar-li la cara roja a la directora d'un dels arxius militars d'Espanya per dir-li el que era i que no me tenia que ensenyar a mi el que eren els drets de publicació, d'ús o d'accés, pues també. Però bueno, seguim estant una miqueta molt allunt del que hauria de ser el primer món, sobretot en este cas. Jo, per exemple, he accedit a un arxiu alemany i m'ha permetit descarregar-me l'íntegro. M'entens? O sigui, estem parlant de que jo vaig a un altre país, m'identifico i tinc accés lliure a aquest arxiu de A a Z, aquí tinc que, quan arribo allà ja tinc que preguntar. Tinc que preguntar què és el que tenen, quina disponibilitat hi ha i quins termes d'accés n'hi ha. I després te passen el paquet al departamento de reprografia, que un dia vull anar a veure'l perquè això té que ser l'hòstia, com perdon, a on te passen factura. Ells l'únic que fan és fer una còpia digital, te l'envien al teu correu electrònic en una clave de descarga de 7 dies, però tens que pagar, si no és la clave no t'arriba. I són papers i són documents que se sol·liciten legalment pels conductes que tenen que ser, però que no se sap per què tenen un preu. I o sigui, això diuen que tot això ho paguem nosaltres. Algú com jo el paga per doblat, el paga per, ja, per si, per impostos i quan ho demano.
Això hauria de canviar només, bueno, de primeres això, per a poder democratitzar una miqueta més la informació, i que podria ser molt interessant tindre un accés una miqueta més complet, sempre amb respecte i fer les coses legalment, òbviament, però que hauria de ser una mica més democràtic eixe accés als documents que tenim. Per avançar, torne un moment a eixa donació de llibres per part de Onada, perquè sempre parlem una miqueta de diferents documents, pues, fotografies, algun tipus de registre. El tema dels carrers, també el registre dels carrers dona molta informació. Quina informació, per exemple, tu creus que aporten aquests llibres? Bueno, no només és d'ara, perquè amb Onada col·laboreu un muntó, però els llibres, quina diferència d'informació poden aportar que no siguin purament fotografies o documents?
Anem a veure. Hi ha llibres escrits per persones que són indiscutibles a l'hora d'investigar, en el qual el seu treball té una qualitat i una avalua, vamos, sense cap tipus de discussió. I no només ens fixem en la fotografia, que és una part gràfica del document que tu llegiràs. I és molt interessant perquè moltes de les fotografies a lo millor venen d'arxius particulars de persones lligades a aquest article, sigui familiar mer o no. I el contingut depèn de l'escriptor i depèn d'una petita referència, que és un secret d'investigador, però que vol dir avui per la ràdio. L'avalua, per lo menos des del meu punt de vista, ja no és només l'escriptor en si, el seu pes que tinga a nivell d'investigació i de claritat en el tema d'investigació. Tots aquests llibres, igual que quasi tots els llibres que qualsevol pugui llegir, tenen una petita línia que molt poqueta gent lits. Hi ha unes paraules que tenen un numeret dalt, que va, a mesura que vas llegint, i aquest numeret va augmentant. I aquest numeret fa referència a una línia que està escrita en una font d'escriptura més menudeta, baix al peu. I aquesta línia té tant de valor com tot el llibre. Per què? Perquè és la referència documental que ha triat l'autor per a fer aquesta part d'aquest llibre. Això te porta a un puesto primari, que és on surt la informació, i que probablement la persona que va escriure en referència a aquest primer llibre va tindre accés a documents que potser avui dia ja no estan. I això té un pes i un valor incalculable. Hi ha molta gent que això no ho entén o no sap com funciona. N'hi ha alguns llibres que tenen totes aquestes numeracions indexades al final del llibre, on tu ja saps exactament que aquestes lletretes diuen que apunten a un arxiu tal, una caixa tal o un document tal. Ahí és on se troba petroli, xiquets. És aixina. No hi ha que rascar per treure xispa. Te'n vas directament ahí, busques i el tens. I a partir d'ahí no fa falta ni contrastar, perquè evidentment l'autor ja ha anat a buscar-ho. Senzillament la informació que ell te diu la dones com a bona.
Claro.
Perquè el primer autor se li ha fet cas, o sigui, se li ha donat validesa històrica per lo que va escriure en el seu dia, o va documentar, o va arxivar.
Les referències són molt importants, i mira que normalment les ignorem, i és com eixe contrast que ha fet l'autor ja ho ha fet per tu, saps? O sigui, directament a tu ja t'ho dona mascaet, com se podria dir. I també a mi me semblen molt interessants les referències per a trobar eixe material que ens has comentat, o trobar altres autors i altres llibres sobre tal volta el mateix tema que tu no coneixies, i també, o jo que sé, o inclús paraules, saber d'on venen o eixa informació d'on ve. N'hi ha que donar-li més valor a les referències, pel que estem parlant.
A veure, hi ha que donar-li referència a tot el que estigui escrit, a tot el que estigui escrit, i que tinga un sentit, i sobretot que tinga un pes. I el pes li dona el que jo t'he dit. Està escrit en base a una altra referència anterior, en la qual se li dona la validesa, no sé que algun altre trobe algo que pugui canviar i se trenqui i se desmonte tota aquesta història i tots aquests llibres. I jo ho he fet. No te vaig a dir aquí ara mateixa en què, però jo ho he fet. I al final s'ha reconegut. que estaven tots equivocats, fins que va aparèixer el document que vaig trobar al País Basc i que canviava la història des del principi. És el tema dels llibres i dels autors és molt important, perquè el tema, la temàtica pot ser molt interessant, però l'autor moltes vegades és sospechós. És sospechós d'haver-se afiliat a una part de les idees i a l'altra deixar-la de banda. Mm-hmm. Això estem farts de veure-ho. I, sobretot, una de les referències que nosaltres també agarrem, jo, per almenys, a títol particular ho faig, ja no és només els llibres escrits, sinó després, quan apareix una fetge en un llibre, jo me'n vaig a hemeroteca. Mm-hmm. Hemeroteca és una de les fonts documentals més grans que hi ha en aquest país, sobretot perquè de quantitat de diaris, setmanaris, escrits des de fa 300 anys, n'hi ha moltíssims. Molts s'han recuperat, molts no s'han recuperat, i tot això perquè no se recupera i no se digitalitza i desapareix. Mm. I tot el que va aparèixer en aquell dia, i se va escriure en aquell dia, i se va escriure en viu i en directe, no hi havia un telèfon que algú dia, no, és que ara estan fent... No, estava allí. No li ho ha contat ningú. I aquestes meroteques tenen una validesa molt potent. Mm. Molt potent perquè t'estan dient cada dia, si era un diari, què és el que va passar en aquest poble. En aquest poble o en aquesta província. I algunes coses estan lligades entre si i tenen sentit. Mm. I entonces el que fas és contrastar. I un punt de contrast, quan un escriu un article en un llibre o escriu una referència documental, és anar a buscar el contrast de que això realment té un sentit. És igual que la llegenda urbana, no? No, m'han contat allò... Vale, nosaltres a nivell investigador el tema oral també el tenim molt clar, però a nivell d'investigació, si tres persones no coincideixen en el relat, tres persones que no se coneixen de res, no coincideixen en el relat, nosaltres no donem per vàlida aquesta informació. Per què? Perquè potser és algú que li ha contat, ho ha sentit en un bar, és un tema que va de boca en boca, d'orella en orella, i al final el telèfon es tropea. Uh-huh. No. Quan hi ha tres persones que referenten això, no se coneixen de res, entonces es comencem a donar-li la validesa inicial per començar a iniciar una investigació i donar-li pues, el pes que toca.
És el canvi de concepte. Sempre s'ha dit que la hemeroteca és molt perillosa, però perquè precisament és la que ens dona la veritat de les coses que van passar i eixes coses. Tal volta a alguna part o a l'altra no l'agrada. O sigui, que la hemeroteca no és perillosa, sinó que ens mostra la veritat, i la veritat no és que siga perillosa, és el que n'hi ha, no? És l'honestitat.
Sí, i a més l'hemeroteca fora d'èpoques de guerra, perquè cuidado que d'hemeroteca en èpoques de guerra cada bando tenia el seu periòdic i passava per un filtro on cada un dia el que li donava la gana. O sea, hi ha que anar molt en cuidado, però en èpoques normals, no sé, pues, al principi d'este segle passat o de l'altre, la informació era única, o sea, no hi havia tants periòdics, ni tants diaris, ni hi havia res. I després podem entrar a discutir si el periodista que va fer-ho estava afiliat o si el director del periòdic era tal o era qual. Bueno, sempre n'hi ha més periòdics on poder contrastar diverses biblioteques i donar-li la validesa o deixar només caure que aquest dia va passar això segons el periòdic tal o segons el X.
T'ensenya molt també a entendre el context de les coses que passen una miqueta, i amb aquesta informació i amb el contrast, sobretot, que és una cosa que també perdem ara molt, és quan te pots muntar el puzzle sencer, diguem-ne.
Claro, nosaltres ara mateix vam fer lo del Crist de la Mar de l'any 1924 i tenien que buscar informació de fa 100 anys. Jo vaig agarrar un abanico de 1920 a 1930. Jo, llegim la hemeroteca de 10 anys, vos puc dir que, bueno, és un deport, és una carrera plena d'obstacles on, sobretot, agarres moltíssima informació que després tens que agarrar i tens que construir, perquè moltes vegades són articles molt curtets, però que te donen una informació molt concreta que te fan anar a un altre puesto. Però, bueno, crec que m'on vam sortir, vam fer una conferència bastant interessant, i la gent escoltar una persona que parla de fa 100 anys sense tenir una referència de lectura que te porti ahí, pues és dient, ostres, pues tot això va passar, pues sí, va passar, però ningú ho sap. Segueixo dient que Hemeroteca és un bon punt de referència per començar. Entenc que aquest tipus de lectura és una miqueta espesa, lletra menuda, la digitalització hauria de ser una miqueta millor, bueno, anem a deixar-ho estar, potser fa 20 anys que se va digitalitzar, però ja tens un punt d'arrenque. un punt d'arrenque bastant interessant, i sobretot tampoc és qüestió de senyir-se a una hemeroteca en concret. Al millor en la província de Castelló n'hi havia una, només, pues, bueno, pues ja no tens res més. Però bueno, en Tarragona n'hi havia una altra, en Aragó n'hi havia una altra, en aquest triàngul podia cruzar informació d'un lloc o altre, com així s'ha demostrat. O sigui, jo trobava, per exemple, 4.000 i pico documents del vi de Carlón i de Garles Carlines de Benicarló en la província de Tarragona, pues jo tampoc m'ho esperava, i en canvi ho ha trobat allí. Quan així en Castelló, en València, busquera això i no hi ha res.
Sí, que mos quedem amb eixe, també eixe consell final, una miqueta per a finalitzar l'entrevista, el tema de buscar, no? El tema de buscar, contrastar, i bueno, eixa hemeroteca que moltes voltes tanta por le tenim, ja no només perquè tal volta sigui una lectura que no és molt, molt amena, sinó perquè moltes voltes ens podem trobar coses que no volem, però bueno, la incomoditat també és necessària per aprendre, jo crec. O sigui, que mos quedem amb eixe consell final, no, Rafa?
Sí, però també tornant una miqueta al principi, a lo que era el tema donació. La hemeroteca no és un, sí que és un document de consulta, tampoc fa falta que vegues a buscar-lo, te pot arribar a les mans. També pot ser una donació. A nosaltres, que ens portem un periòdic de l'any 1893, per nosaltres és una donació d'un valor incalculable. A mi m'han donat dos periòdics fets a Benicarló d'eixa època, i me'ls van portar de Barcelona, i no n'hi ha cap periòdic d'estos digitalitzat en cap puesto. O sigui, tinc els originals. La informació que hi ha allí, en els redactors qui eren i traure la seva vida aquí al poble, això és un deport tremendo. O sigui, un dels redactors era un mestre d'aquí del poble i va escriure la història de Benicarló, la síntesi de Benicarló la va escriure, i això serà probablement un dels primers documents que n'hi ha d'investigació fet aquí al poble, que després se va plagiar, però això ja és una altra història que contar.
Una història que me reserve, Rafa, t'he de dir. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres així a Ràdio Benicarló. Bueno, jo crec que ha sigut una xerrada molt interessant per a saber una miqueta, partint d'eixes donacions que tenen moltes o totes un valor incalculable, també eixe missatge que mos quedem, que jo crec que en aquest context en el que no contrasten pràcticament res, estem molt accelerats si no ens parem a mirar per casa el que podem tindre. I, bueno, que com que tampoc ens sorgeix eixe interès pel que tenim al voltant, i és molt important per entendre el nostre context, jo crec que ens ha quedat un consell molt interessant i que ens hem, o per lo menys jo, m'aplicaré dia a dia. Moltes gràcies, Rafa, i ens veiem un altre cop. Gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies.
Ràdio Benicarló, notícies. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació, Ajuntament de Benicarló. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Veus de casa, la connexió global.
Ya ha llegado el momento de conocer a qué parte del mundo nos vamos hoy de la mano de nuestro politólogo preferido, de Alejandro de Rosa. Buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de hablar, porque además los acontecimientos internacionales están sucediendo a una velocidad de vértigo y de hecho se nos acumulan los temas, porque han sido las elecciones alemanas, pero hay otro tema que no es que sea más importante, pero probablemente nos traiga más quebraderos de cabeza de futuro que me gustaría tratar.
Entiendo que es el tema que vamos a hablar hoy, así que cuéntanos de qué va la cosa.
Exacto. Hoy vamos a analizar los recientes acontecimientos en torno a la guerra en Ucrania, muy especialmente como consecuencia de las posturas cambiantes de los Estados Unidos y de la resistencia que está mostrando Europa. También esto viene un poco en relación con las tensiones que se han vivido en la Conferencia de Seguridad de Múnich de hace apenas 10 días, tras las declaraciones un poco incendiarias del vicepresidente de Estados Unidos, del recién elegido vicepresidente de Estados Unidos, de J.D. Vance. Todo ello también ha desencadenado una serie de ataques verbales entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Se han retomado las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia después del mandato de Biden, a la que estaban totalmente congeladas, y esto lógicamente va a tener implicaciones en la geopolítica global y nos afecta a los europeos, porque la guerra en Ucrania, no podemos olvidar que es una guerra europea y que está sucediendo en continente y en suelo europeo.
Nos afecta absolutamente todo lo que ocurre y todo lo que se dice. Precisamente de eso te quería preguntar, ¿no? Sobre lo que comentó el vicepresidente de Estados Unidos en esta conferencia de seguridad en Múnich. ¿Por qué generó tanta indignación que nos comentabas?
Ahora, viéndolo en perspectiva, probablemente esta conferencia, este discurso, haya sido el preludio de todo lo que se ha desencadenado posteriormente. No hay una relación directa entre las palabras, que ahora las analizaremos, y posteriormente el cambio de postura de Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania, pero es verdad que no hay nada casual en política exterior y la conferencia y el cambio de posturas han ido prácticamente de la mano. Pero bueno, analizando las palabras, J.D. Vance sorprendió a todos los asistentes a la Conferencia de Seguridad de Múnich porque no se centró realmente en la seguridad y en la defensa, sino que lanzó un ataque ideológico muy duro contra Europa. El vicepresidente acusó a los gobiernos europeos de alejarse de los valores tradicionales de Europa, criticó la gestión de la migración y de los flujos migratorios, especialmente de la inmigración ilegal o de la inmigración irregular. También criticó las cortapisas que se están poniendo, en su opinión, a la libertad de expresión en Europa. Y en resumidas cuentas, al final dijo que la mayor amenaza para el continente europeo realmente no era Rusia, tampoco era China, sino que la amenaza venía desde dentro. En otro orden de cosas, criticó la política alemana justo antes de las elecciones. También criticó el cordón sanitario que se estaba armando contra la extrema derecha, en referencia al Partido Ultranacionalista Alternativa por Alemania. Por lo tanto, bueno, estas declaraciones que no podemos olvidar que provienen del socio principal de la Unión Europea y de Estados Unidos, que es el baluarte de los valores occidentales, pues, al final estas declaraciones han sido recibidas con si no indignación, con un poco de escepticismo por parte de los líderes europeos. Por ejemplo, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que esas palabras eran inaceptables, y la jefa de la política exterior de la Unión Europea, la señora Kallas, dijo que Estados Unidos parecía que estaba buscando más una pelea con Europa que en intentar solucionar los problemas que estaba teniendo Europa en materia de seguridad con Ucrania. Por lo tanto, por eso quería hablar yo también un poco de este tema, ¿no? Porque estamos asistiendo en primera línea, narrado de última hora, a un cambio radical en las relaciones diplomáticas mantenidas entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Porque además ha cambiado la postura entre Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania. Cuéntanos cómo es este cambio.
Esto ya se avecinaba también, y no es por echar un capote a Donald Trump, pero al final está cumpliendo todo lo que prometió. De hecho, nosotros más de una vez hemos hablado en este programa sobre cómo iba a cambiar la postura de Estados Unidos con respecto a Ucrania en caso de que Donald Trump ganara, y realmente está siendo así. Ya sabíamos que con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la estrategia de Estados Unidos respecto a Ucrania iba a cambiar drásticamente. La administración de Joe Biden mantuvo un fuerte apoyo a Kiev con asistencia militar y con asistencia financiera. Es verdad que no se desplegaron tropas, pero sí que se facilitaron, por ejemplo, armas. Y Trump, sin embargo, ha tomado una dirección opuesta. De hecho, una de sus primeras medidas, recordemos estas órdenes ejecutivas que firmó en su primer día de mandato, una de ellas concretamente iba destinada a bloquear toda la ayuda militar y financiera a países que no fueran Israel y Egipto. Por lo tanto, Ucrania estaba probablemente en la mirilla de Donald Trump en el momento en el que firmó esa orden ejecutiva. Uh-huh. Uno de los temas más significativos ha sido la apertura de negociaciones directas con Rusia, que es lo que ha sucedido en estos 10 días. Unas negociaciones sobre el futuro de Ucrania que han excluido a Ucrania y que también han excluido a la Unión Europea, que es un actor principal en este conflicto por cuanto está en las fronteras. Y esto ha generado muchísima preocupación, como te imaginarás, no solo en Ucrania, sino también en las principales capitales europeas, ya que esto lo que está sugiriendo es que Donald Trump podría estar dispuesto a hacer concesiones a Vladimir Putin sin contar con los principales afectados. De hecho, en la ONU, luego si quieres hablarnos un poco mejor, pero se acaba de votar en contra de una resolución que exigía la retirada de las tropas rusas de Ucrania, y Estados Unidos ha votado en contra de esta resolución. Uh-huh. Luego, por ejemplo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, también recientemente elegido, ha declarado que no sería realista pensar que Ucrania iba a recuperar el territorio que ha perdido como consecuencia de este enfrentamiento bélico. Y también ha dicho que Ucrania probablemente no iba a ingresar nunca en la OTAN. Por lo tanto, el cambio de posicionamiento, el cambio de política, está siendo de 180 grados y totalmente drástico.
¿Y Europa y Ucrania cómo han reaccionado ante este giro estadounidense?
Imagínate cómo han reaccionado, porque al final son los dos protagonistas junto con Rusia de este conflicto, y no están siendo invitados a sentarse ni siquiera en la mesa en la que se está negociando los acuerdos de paz o el final del conflicto bélico. Por lo tanto, la reacción de Europa ha sido de alarma y de desconfianza. De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron convocó una reunión de urgencia en París con líderes europeos precisamente para coordinar una respuesta común. De hecho, una de las cosas también que se discutió fue la posibilidad de enviar tropas de paz a Ucrania dentro de una coalición de voluntarios, pero al respecto no hubo consenso. Los dos presidentes socialistas o socialdemócratas en ese momento, Olaf Scholz y Pedro Sánchez, que por cierto Olaf Scholz ha pedido las elecciones, se ha dado un buen batacazo, dijeron que no querían mandar tropas de paz, o al menos mostraron unas reservas iniciales, mientras que por otro lado Francia y Reino Unido sí que estaban más abiertas a esta idea. Ucrania, por su parte, ha rechazado cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia con respecto al conflicto bélico, en el que Ucrania no participe directamente, y de hecho Zelensky declaró que ningún acuerdo sobre Ucrania sin Ucrania sería reconocido. O sea que imagínate cómo de revueltas están las aguas internacionales.
Uh-huh. Este cambio entre las relaciones entre Trump y Zelensky, ¿cómo ha influido?
Hay que decir que Trump y Zelensky nunca han tenido una buena relación. Esto se remonta al año 2019. En ese momento Donald Trump era presidente de Estados Unidos en su primer mandato y veía como Joe Biden se convertía en el principal candidato a batir en las urnas en el año 2020. De hecho, al final Joe Biden ganó las elecciones. Bueno, pues esto es un poco anecdótico, ¿no? Te lo cuento para que entendamos un poco las relaciones personales entre estos dos líderes. Pero en ese momento se hizo muy conocida una llamada de Donald Trump en la que presionaba a Zelensky antes de la guerra, antes de la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia. Donald Trump llamó a Zelensky para presionarle, diciéndole que le daría ayuda militar si le conseguía información confidencial sobre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, porque parece ser que Hunter Biden tenía negocios cuanto menos oscuros en Ucrania, ¿no? Zelensky dijo que le estaba presionando y que no iba a colaborar en esto, y de hecho Donald Trump, uno de sus impeachments, es decir, el mecanismo este de destitución del presidente de Estados Unidos, fue activado como consecuencia de esta llamada telefónica, porque la Cámara de Representantes, en ese momento liderada por los demócratas, consideraron que Donald Trump estaba haciendo un mal uso de sus poderes presidenciales, ¿no? Porque al final estaba presionando a un líder extranjero para conseguir información sobre un rival político. Bueno, desde ese momento las relaciones entre Trump y Zelensky no han sido buenas, y ahora cuando Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca ha habido un fuerte enfrentamiento verbal también en estas últimas semanas. Trump, por ejemplo, ha acusado a Zelensky de haber llevado la guerra, cuando esto sabemos que es mentira, porque al final la guerra fue como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Y luego también Trump ha acusado a Zelensky de seguir queriendo lucrarse con la guerra en Ucrania, llamándole dictador sin elecciones. Es verdad que Zelensky se tendría que haber sometido a unas elecciones presidenciales hace pocos años y no lo es consecuencia de que se implantó una ley marcial debido precisamente a esta situación de la invasión rusa, ¿no? Como consecuencia, Zelensky ha dicho que Trump vive en una burbuja de desinformación a través textuales y también que Putin es el que tiene la culpa del conflicto, lo cual es cierto, pero al final no podemos olvidar que Ucrania ha sido el país agredido, ¿no? Trump también atacó a Zelensky diciendo que era un presidente altamente impopular. De hecho, afirmó, sin pruebas, que tenía un apoyo alrededor del 4%, cuando las últimas encuestas que se han hecho lo sitúan en torno del 50-52% de apoyo popular. Por lo tanto, otra vez, es una información que realmente no es verdad. Así que, bueno, imagínate, esta guerra de declaraciones al final lo que está reflejando es un deterioro a una velocidad vertiginosa de las relaciones bilaterales Estados Unidos y Ucrania, y deja a Ucrania en una posición muy vulnerable porque no podemos olvidar tampoco que Estados Unidos ha sido su principal aliado de los últimos años. En términos económicos, solo Estados Unidos ha aportado lo mismo que toda la Unión Europea, es decir, que todos los países que forman la Unión Europea en ayuda militar y ayuda económica a Ucrania. Por lo tanto, Zelensky puede estar preocupado como consecuencia del cambio paradigmático de la posición estadounidense.
Ante todo esto que nos cuentas, Alejandro, ¿cuál es el papel de Rusia en todas estas negociaciones?
Imagínate, Rusia ha pasado de ser el gran paria internacional, el gran vetado en cualquier conversación geopolítica a nivel mundial, y ahora mismo ha vuelto a ser incluido en estas conversaciones internacionales, ¿no? Por lo tanto, Rusia ha recibido con entusiasmo este cambio de postura de Estados Unidos y Moscú ha dejado claro que no está dispuesto a devolver ningún territorio ocupado a Ucrania, y también ha dicho que Ucrania solo tendría un papel de apéndice, y esto es literal, en estas negociaciones. Al frente del Ministerio de Exteriores ruso encontramos a Sergei Lavrov, que es un diplomático muy experimentado, lleva 20 años siendo ministro de Exteriores de Rusia, por lo tanto, imagínate el control de la esfera internacional que tiene. Y Sergei Lavrov también ha rechazado cualquier rol de la Unión Europea en estas conversaciones, y no solo eso, sino que también ha elogiado a Donald Trump por asumir que Ucrania, de alguna forma, tendría que hacer concesiones para poner fin al conflicto bélico. Moscú espera, por otro lado, que este acercamiento con Estados Unidos le permita también obtener una reducción de las sanciones que se han impuesto y en definitiva, que se fortalezca su posición en la geopolítica global después de 3 años, porque además esta semana se conmemora, si se puede decir, el aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Y quién diría que 3 años después Rusia vuelva a gozar de algún tipo de protagonismo en la esfera internacional.
Esta primera reunión entre Estados Unidos y Rusia, sin Ucrania precisamente, ¿cómo ha sido? ¿Qué se sabe de esa reunión?
Esta reunión se llevó a cabo en Arabia Saudí, contó con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio, y del ministro de Exteriores ruso, del que ya hemos hablado, de Sergei Lavrov. El encuentro fue un encuentro inicial, pero ya buscaba explorar un posible acuerdo para poner fin al conflicto, excluyendo a Ucrania, excluyendo también a la Unión Europea. Y en definitiva, Rubio, cuando terminó la reunión, sí que es cierto que intentó rebajar las expectativas, señalando que el proceso de paz sería complejo y que no hay soluciones definitivas, pero tampoco se puede obviar que es un primer paso para poner fin a este conflicto bélico y probablemente un fin que beneficie a Rusia cuando es el agresor.
Totalmente. Trump, sobre su relación con Putin y estas negociaciones que comentabas, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Ha comentado alguna cosa? ¿Se ha justificado de alguna manera?
Últimamente he leído muchos artículos en los que se decía que Donald Trump únicamente respetaba a dos líderes internacionales y que estos eran Vladimir Putin y Xi Jinping, el presidente chino. Por lo tanto, Trump asegura que tiene una buena relación con Putin y también ha revelado, lo hizo en el despacho Oval, hace poco, que mantuvo una reunión con Emmanuel Macron, bueno, pues en una ronda de preguntas con los periodistas, reveló que planea reunirse con Vladimir Putin en un futuro cercano, no dio fechas al respecto. Luego también ha insistido en que Estados Unidos no debería enviar más ayuda militar a Ucrania y especialmente que Europa debería asumir mayor responsabilidad. Por lo tanto, estos dos posicionamientos, pues, lo acercan más a Rusia, lo alejan más de Ucrania y también, sin lugar a dudas, de la Unión Europea.
Antes has comentado algo sobre una votación en la ONU. ¿Puedes explicarnos mejor esto, Alejandro, por favor?
Sí, esto por primera vez Estados Unidos y por primera vez en los últimos 3 años ha votado en contra de una resolución propuesta por Ucrania que pedía la retirada de las tropas rusas. Estados Unidos, al votar en contra, se ha desmarcado de sus aliados tradicionales, es decir, de sus aliados europeos. En su lugar, la administración de Donald Trump presentó una propuesta propia, evitando condenar a Rusia y limitándose a pedir un final rápido de la guerra. Esto fue interpretado como una señal de que está dispuesto a facilitar concesiones a Putin para, de alguna forma, dejar de apoyar económicamente a Ucrania y bueno, probablemente Donald Trump esté mirando este conflicto más como un empresario que como el garante de los valores tradicionales europeos, porque desde la administración consideran que cuanto antes finalice el conflicto, pues también finalizará o se pondrá fin a una de las causas de esta crisis inflacionista que estamos viviendo todos, ¿no? Pero bueno, la ruptura de Estados Unidos con sus aliados en la ONU, al final lo que debilita es esta unidad internacional contra la invasión y también refuerza la idea de que Europa, los europeos, debemos redefinir nuestra estrategia de seguridad sin depender del respaldo incondicional de Washington, porque ya sabemos que incondicional no va a ser.
Comentabas antes que Donald Trump solo respeta, ¿no? O admira o tolera a dos líderes internacionales. Uno es el de Rusia y el otro era el de China. Precisamente de China quería hablarte. ¿Qué rol está jugando en este contexto?
China ha mantenido una postura muy ambigua respecto a la guerra en Ucrania, evitando tomar un partido abiertamente. Aunque es verdad que en los últimos años también ha reforzado sus lazos estratégicos y económicos con Rusia. Por lo tanto, aunque no ha apoyado de una forma descarada a Rusia, sí que es verdad que ha aumentado esta relación comercial entre ambos países y de esta forma se estaba indirectamente apoyando a la Federación Rusa, ¿no? China, desde el principio, ha abogado por una solución pacífica, de hecho ha presentado planes de negociación, pero todos estos planes fueron recibidos con escepticismo por Occidente, porque, por ejemplo, no exigían la retirada de las tropas rusas. Ahora Pekín ha intensificado su retórica contra las sanciones occidentales, y ha denunciado lo que considera un doble rasero por parte de Estados Unidos, porque es verdad que sigue suministrando a Rusia bienes industriales, pero tiene al mismo tiempo impuestas sanciones contra el gigante ruso. Uh-huh. Así que China, pues de esta forma, está evitando un papel de mediación directa porque no quiere arriesgar sus relaciones comerciales con Europa, tampoco quiere arriesgar su relación de amistad abierta con China y lo que sí que está haciendo es, pues eso, criticar abiertamente a Estados Unidos, ¿no?
Cuéntanos entonces, ¿qué tipo de impacto ha tenido la guerra en la economía rusa y en la bolsa de Moscú?
Pues esta pregunta está muy relacionada con el tema de las sanciones occidentales, porque ya hemos visto que las dos formas principales de apoyar a Ucrania por parte de Occidente vienen, por un lado, por el suministro de armas y de apoyo financiero, pero también, por otro lado, por la imposición contra los dirigentes rusos, también limitando de alguna forma las relaciones comerciales entre pues, Europa, Estados Unidos con Rusia, etcétera. Pero es verdad que las sanciones occidentales, a diferencia de lo que se esperaba, no han afectado tanto a la economía rusa. La bolsa de Moscú, por ejemplo, sí que sufrió un desplome durante los primeros meses de la guerra, pero ahora mismo no solo es que se haya recuperado, sino que desde la victoria de Donald Trump en noviembre, la bolsa de Moscú ha reaccionado muy positivamente e imagínate, después de las conversaciones entre Trump y Putin, pues todavía más, con subida de las acciones de Gazprom, que por ejemplo Gazprom es la empresa estatal que se encarga de gestionar pues el gas ruso y cómo se vende y tal. Así que esto está indicando que los mercados están percibiendo con un cierto alivio este cambio de postura, porque al final este cambio de postura probablemente derive en un levantamiento de las sanciones internacionales y también en un posible acuerdo que sea favorable a Rusia. Cuando hablamos de los mercados, hablamos del mercado precisamente ruso.
Los republicanos en Estados Unidos sobre esta estrategia de Trump, ¿qué es lo que opinan?
Dentro del Partido Republicano hay una fuerte división sobre la estrategia de Donald Trump con respecto a Ucrania. Hay un sector más leal que respalda las negociaciones directas con Rusia, argumentando que la guerra ha costado demasiado a Estados Unidos y que la prioridad debe ser la contención de China, y que una paz con concesiones realmente sería la única opción realista. Pero hay otros republicanos, como por ejemplo Roger Wicker, senador en el Senado de Estados Unidos y presidente de la Comisión de Defensa, que advierten que Putin no es un socio fiable y que permitirle quedarse con los territorios ocupados sentaría un precedente muy peligroso de impunidad. Además, también dice que excluir a Europa y a Ucrania de estas negociaciones debilita no solo la posición de los aliados tradicionales de Estados Unidos, sino también la posición de Estados Unidos en el escenario global como consecuencia de estas posiciones tan cambiantes. El senador dice que o advierte que sin una posición fija, sin un rumbo fijo, Estados Unidos pierde credibilidad en la esfera internacional. Pero es verdad que esta posición es una posición minoritaria dentro del Partido Republicano, porque el Partido Republicano, muchas veces lo hemos dicho, se está convirtiendo cada vez más en el partido de Donald Trump, en el partido del movimiento Make America Great Again, y la posición mayoritaria es que es la consideración de que una política de apaciguamiento con Rusia podría ser mejor a nivel económico para Estados Unidos, a pesar de que esto podría alejar quizás a los votantes republicanos más tradicionales, pero también es un poco lo que he dicho, ¿no? Donald Trump no está haciendo nada distinto de lo que prometió en campaña.
La respuesta de la extrema derecha en Europa ante el discurso de Vance en Múnich, ¿cómo ha sido?
En el discurso ya te he adelantado que Donald Trump, por ejemplo, y que J.D. Vance criticó que se impusiera un cordón sanitario sobre Alternativa para Alemania. Por lo tanto, la líder de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, elogió el discurso de J.D. Vance, lo calificó como excelente en X, en lo que antes era Twitter. Y, de hecho, Elon Musk, que sabemos que es uno de los principales apoyos de Donald Trump en esta nueva administración, pidió abiertamente el voto para Alternativa para Alemania. Han sido las elecciones en Alemania, y hablaremos de ellas posteriormente en otro programa, pero el Partido Alternativa para Alemania ha obtenido muy buen resultado, ha doblado sus votos, porque ha pasado de un 10% de intención de voto porcentual a un 20%. De hecho, están ya alrededor de los 10 millones de votos. Es verdad que ha ganado el centro-derecha tradicional, la CDU, con 14 millones de votos y casi el 30% de los votos, pero bueno, tampoco se puede desdeñar esta fuerte subida. Hay quien dice que esta fuerte subida también se debe precisamente al apoyo de J.D. Vance y de Elon Musk, aunque la realidad es que Alternativa para Alemania ha estado siempre en torno al 19-20% de apoyo en las encuestas y al final ha terminado sacando un 20,5%, por lo tanto el apoyo tampoco es que haya movido demasiado a los votantes, ¿no? Pero bueno, los principales partidos alemanes, incluido la CDU y también el canciller Scholz, criticaron duramente la intromisión de Estados Unidos en la política interna de Alemania, especialmente en un momento muy cercano como era ese a las elecciones.
Ante todo esto que nos cuentas, Alejandro, ¿cuáles podemos vislumbrar que son los escenarios posibles para el futuro de la guerra de Ucrania? Si es que es posible augurar alguna cosa.
El conflicto se encuentra en un punto crítico y me parece complicado aventurar algo porque, como dices, a pesar de que la posición de... ¿no? Tampoco podemos olvidar que Ucrania y la Unión Europea tendrán alguna palabra en caso de que se alcance algún tipo de acuerdo, básicamente porque les concierne directamente. Pero bueno, Donald Trump avanzó con una estrategia de negociación directa con Rusia, esto ha quedado claro, y Ucrania podría verse obligada a aceptar algún tipo de concesión territorial. Es verdad que si Europa logra coordinar una respuesta unificada, esto podría fortalecer la posición de Kiev. Pero la incertidumbre sigue siendo muy alta y la falta de consenso en Occidente al final lo que hace es beneficiar de una forma clara a Moscú, a Rusia.
Ya para finalizar, ¿cómo nos afecta todo esto a nosotros? ¿En qué debemos estar preocupados?
Me gustaría decir que no, pero la respuesta es que sí. Los cambios en la política de Estados Unidos van a tener un impacto global. Para Europa representa un desafío no solo para la seguridad, sino para la unidad. Para Ucrania representa el riesgo de perder su apoyo clave en su lucha contra Rusia. Para Rusia representa una oportunidad de darle la razón al agresor. Y a nivel económico, la incertidumbre geopolítica al final lo que podría hacer es afectar a los mercados, afectar al comercio internacional. Y en términos críticos, la factura entre Estados Unidos y la Unión Europea podría redefinir las alianzas globales, no solo en el futuro inmediato, sino en un futuro más lejano. Es que, de hecho, no sé si era el ABC o si era el País, que decía que en apenas 2 semanas Estados Unidos había acabado con 20 años de política internacional. Así que imagínate a qué velocidad se están discurriendo los acontecimientos en la esfera internacional.
Muy, muy rápido, tal y como decías al principio. Y bueno, hasta aquí la crónica política de esta semana. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Estaremos muy atentos a lo que pasa en el mundo y lo contaremos aquí en Radio Benicarlo.
Estaremos muy, muy atentos.
Hasta luego, la Ana. Próxima.
Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló. A Benicarló ja estem en falles.
Del 15 al 19 de març viu l'essència de la nostra festa. Les llargues nits als casals, la música, la pólvora i l'ambient únic dels nostres carrers.
Mascletades a la plaça Constitució els dies 15, 16, 18 i 19 a la 1 del migdia.
Ofrena a la Mare de Déu el 16 de març.
I cremar dels monuments el 19 de març.
Benicarló en falles, viu-les amb passió.
Amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de Castelló. T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant, i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.
A veus de casa, l'illa de paper.
Tenim a Ràdio Benicarló avui a Sergi Cambrils, que ha vingut a xerrar una miqueta amb nosaltres i a presentar-nos a alguna que altra autora, no? Per poder ja fer la nostra llista per Sant Jordi. Bon dia.
Bon dia, Anna, com estem?
Molt bé, i tu?
Pues superbé, aquí sempre en rodejaix de cultura i lletres i autors.
Quina meravella, i avui ens portes a una autora, concretament.
Sí, avui portem a Elena Fora, que és de Vinaròs, ha escrit la seva última novel·la, que es titula La decisió, i, bueno, a mi m'agradaria fer un repàs breu d'una mica de la seva trajectòria i dir que, bueno, Elena Fora és de Vinaròs, com he dit, es formà durant 4 anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, i el resultat d'aquest estudi durant aquest temps, va fer la seva primera novel·la, que es titula Els silencis del carrer de l'Arc, amb Onada Edicions, l'any 2020. Va quedar finalista en la tercera edició dels Premis Literaris, va ser l'autora revelació, i també com a autora infantil ha il·lustrat L'Estrella i els Reis Mags, també amb il·lustracions de Teresa Llorach i editat per Onada Edicions. Hem de dir que 5 anys després de la seva primera novel·la, ella s'ha endinsat de nou en el món de la narrativa i avui tenim La decisió, la seva última novel·la.
Pues anem a saludar-la perquè ja la tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Elena.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me al vostre programa, L'Illa de Paper.
Bueno, gràcies moltes a tu gràcies. Per traure un ratet, no?, per poder xerrar amb nosaltres.
A mi, Elena, bueno, per començar, enhorabona per la novel·la. M'agradaria saber què ens conta La decisió.
Bé, La decisió, d'una banda, conta la història de la Flors, que és una història que passa l'any 1995 a Barcelona, i que parla de la recerca dels orígens, de la complexitat de les relacions familiars i de parella, i de la importància valuosa de l'amistat. Però alhora també conta la història de la Marina, que succeeix en un entorn rural entre 1949 i 1968, i que parla de l'estigma d'un embaràs esdevingut fora del matrimoni, de la maternitat amagada, de l'avortament clandestí, i de com els costums i les normes socials encotillaven les dones i les sometien al pare o al marit. Les dues històries es desenvolupen entre secrets familiars i decisions transcendents que afectaran les protagonistes. I veurem que a mesura que avança la narració es van encadellant d'una manera curiosa fins que al final conflueixen en una de sola.
Molt bé, jo com tots els escriptors, no?, sempre tenen alguna història rondant pel cap. A tu què t'ha impulsat a emprendre aquest projecte de novel·la?
Bueno, com tu bé dius, els escriptors, bueno, escrivim perquè ens agrada, no? En principi és així. Però també, bueno, escriure és això, és una manera d'entendre't a tu mateix i de preguntar-te pel sentit de les coses. Però en el cas de la decisió, jo crec que també ha estat un exercici de reafirmació. La primera novel·la que vaig escriure, El silenci del carrer de l'A, com tu dius, va quedar finalista del Premi Literari Autorrevelació, va tenir molt bona acollida entre els lectors. Per a mi va ser sorprenent i inesperat. I crec que ara necessitava com saber que podia tornar a construir un artefacte tan complex com és l'escriptura d'una novel·la.
Molt bé, jo, clar, tinc de referència El silenci del carrer de l'Arc, perquè, clar, l'he tingut a les meves mans, he vist que respira una mica d'aquest llibre, i a mi m'agradaria saber si has estat continuista respecte a aquest llibre, El silenci del carrer de l'Arc, o has preferit endinsar-te en nous terrenys literaris?
Jo diria que he fet les dues coses, però que les he fetes d'una manera inconscient. Les dues novel·les són molt diferents, tant en la temàtica com en el sentit o la idea que volen transmetre, però també i sobretot en l'estructura narrativa. La de la decisió és més arriscada i exigent. I en aquest sentit sí que podríem dir que he innovat perquè he explorat una tècnica literària diferent. Però les dues novel·les estan més connectades que jo no em pensava. Tinc una amiga que sempre em llegeix abans de publicar i que és la que em va fer adonar que hi ha un tema de fons que les uneix i que és aquest secret familiar que travessa generacions. Per tant, en aquest altre aspecte sí que he estat continuista respecte dels silencis del carrer de l'Arc.
No, es nota molt, i això que dius, bueno, vaig estar a la presentació a Vinaròs, la veritat que m'ha agradat molt, i aquesta part on algun amic o familiar llig part dels teus segments del llibre, està molt bé perquè ens situa una mica la novel·la i veus una mica el to, no?, que agafa. A mi m'agradaria també saber com està el procés de treballar i documentar-te per aquesta segona novel·la.
Bé, jo crec que més complicat del que sembla a primer cop d'ull, no? No, la documentació no s'ha de notar, llavors a primer cop d'ull sembla que no hagis fet res. Però la decisió ja és escenes sobre pagesos, fusters, remeieres, sobre com funcionava el sistema de l'hereu, també sobre el món de l'art i de la pintura. La versemblança de tots aquests mons depèn en gran mesura de la recerca d'informació i de l'adequació. Has de conèixer bé el context que envolta els personatges, no ho saps tot. I si una història succeeix als anys 50 en un poblet rural de muntanya, no pots fer que un fuster d'aquell lloc i d'aquella època parli com un enginyer de Barcelona del nostre temps. Per tant, t'has d'interessar per com es vivia i com es parlava. I això vol dir que he hagut de consultar llibres, també internet i algunes publicacions d'àmbit local que havien recopilat mots i expressions propis de la zona i que, de fet, em van ser de gran ajut a l'hora de bastir la història de la Marina.
Sí, sí, i així, destacant aquests perfils de personatges, no?, de sers humans, tu què destaques dels teus personatges?
A veure, jo el que vull dels meus personatges és que irradien vida i veritat als ulls del lector. Que siguin creïbles, que es percebin, com tu dius, com un ésser viu de carn i ossos. I per mirar d'aconseguir-ho, jo el que faig és elaborar una fitxa de cada personatge on, a més de fer-ne una descripció física, detallo com pensa, com actua, com parla, quines són les seues emocions, pors, contradiccions, desitjos, també com evolucionarà al llarg de la història. Ve a ser com un manual d'instruccions que em serveix per fer actuar els personatges d'una manera coherent en la narració. I, bueno, suposo que això és el que els humanitza.
Clar. Jo veig la coberta, val? La tinc aquí davant, i veig que és una coberta elegant, límpia, amb un títol molt curt, no? Per què un títol tan rotund com és La decisió?
Bueno, per a mi la rotunditat rau en la forma singular del substantiu. L'hauria pogut titular en plural perfectament, perquè a la novel·la es prenen moltes decisions, però només n'hi ha una que capgira el destí de tots els personatges. I aquesta és la que dona nom a la novel·la, la que quan et preguntes si el pare de la Marina no hagués decidit allò que va decidir, què hagués passat? Mm-hmm. i t'adones que la novel·la, tal com està concebuda, no podria existir. I, per tant, és aquesta forma singular d'aquesta decisió, que és la decisió que capgira el destí de tots els personatges.
Sí, perquè clar, els nostres oients no ho veuen, però la coberta es veuen unes mans que aguanten una fotografia. Mm-hmm. I clar, et preguntes, què hi ha al darrere de la fotografia que il·lustra la coberta? No? És una mica aquest plantejament que ens fem.
Bueno, a banda de la faena meticulosa i precisa que has fet tu, la coberta, esta escena que tu dius, fa referència a la primera escena que connecta les dos trames de la novel·la. Es veu, com tu dius, les mans de la flor sostenint una fotografia que és la que l'abocarà a la recerca dels seus orígens i, conseqüentment, a descobrir la història de la Marina.
Molt bé. I hi ha un rerefons personal o és completament ficció, aquest llibre?
D'entrada, una novel·la, en tant que novel·la, és ficció. Si es vol, sempre es pot trobar alguna cosa que faci referència a vivències personals de l'autor, però igualment continua sent ficció. Per tant, es podria dir que la decisió és un còctel de realitat adulterada, ficció i imaginació. La proporció que hi ha de cada cosa és irrellevant.
I, clar, els personatges, clar, desprenen incerteses i moltes vegades a mi m'agradaria saber quin paper creus que juguen dins d'aquesta novel·la els secrets, especialment els secrets familiars, dins d'aquesta literatura que fas tu.
Jo crec que és un tema que em sorgeix de forma natural, pel que veig. De fet, és un argument universal, també és un recurs que dona peu a engegar la novel·la. El secret pot ser molt divers i les famílies hi poden conviure durant anys amb aquest secret. Però quan es trenca, es desencadena la història, perquè la memòria silenciada sempre genera necessitat de saber. I això, de fet, és el detonant que posa en marxa les protagonistes de les meues dues novel·les.
Mm-hmm. I per què has optat per aquesta confrontació entre generacions?
Bueno, per a mi una mica confrontar generacions és una manera de confrontar el passat i el present per saber en què hem avançat al llarg dels anys i en què no. Mira, l'escriptora francesa Annie Ernaux diu que l'escriptura és un acte de resistència contra l'oblit. Jo ho comparteixo. Quan escric, miro de rescatar la memòria de l'oblit perquè aquesta perdure en les meues novel·les. Això potser fa que tinguin un punt nostàlgic, però mirar el passat ens dona l'oportunitat d'entendre el present i de reconèixer comportaments inacceptables que hauríem de canviar si volem una societat més justa i igualitària.
A mi ara, Elena, m'agradaria, bueno, ja sabem que el llibre ha arrencat, estàs començant a fer una petita gira de presentacions per ahir, jo, com bé he dit, vaig estar l'altre dia a Vinaròs, em va agradar molt, i sé que, bueno, durant aquestes setmanes, inclús mesos, tens, com suposo que hauràs tingut ja la recepció per part dels primers lectors, què t'han contat? Com ha estat la recepció?
Bueno, jo diria que molt bona, perquè el que tu dius fa molt pocs dies que la decisió ha sortit al mercat i molts lectors ja m'han dit literalment que l'han devorada. Llavors, bueno, saber que els ha agradat és molt gratificant i també és un dels motius que t'empenya a continuar escrivint. Sí, tinc moltes presentacions programades i, bueno, també vindré a Benicarló, per suposat, i, bueno, és la feina que toca ara.
I ara, clar, estem pràcticament a Sant Jordi, bueno, encara queda una mica, però nosaltres a l'editorial ja tenim una voràgine d'autors, de presentacions, voldria dir-te que anem una mica de bòlit. Tu com ho afrontes aquest any el Sant Jordi? Com ho veus?
Bueno, jo, per suposat, amb il·lusió. És el dia per excel·lència de la literatura, però també amb confiança. Jo vull pensar que els lectors deixaran que la decisió forme part del seu viatge i des d'aquí els vull dir que no se'n penediran. Així és que, bueno, amb il·lusió i això, hi ha confiança.
Molt bé, molt bé.
Suposat que sí.
Sabem que normalment els autors, quan presenten la seva novel·la, moltes vegades ja tenen a la recàmera una altra història que els ronda pel cap, no? Tu ja has tret a la llum la teva criatura, que és la decisió, però més enllà de la decisió, tens nous projectes? Tens alguna idea pel cap que t'està rondant?
Sí, però jo crec que serà a llarg termini, eh? Jo penso que 3 o 4 anys deixem una mica de temps i bueno, llavors en podrem parlar, però encara tardarem.
Molt bé. Elena, a mi m'ha paregut genial. Crec que, bueno, no sé si vols fer referència a alguna coseta més, però penso que és un llibre molt recomanable, que tot el món el pot disposar d'ell a les llibreries per aquest Sant Jordi per regalar i pensem que, bueno, que serà tot un èxit i ja ho està sent.
Jo també ho espero. Així és que, bueno, res més que donar, pues això, les gràcies als oients per l'atenció i al programa per donar-me l'oportunitat d'engrescar-los a llegir la decisió i esperem que bueno, això, que el que els agrade, sobretot això, és el que més gratificant és per a l'escriptor saber que la història ha arribat als lectors i els ha agradat.
Molt bé, Elena, pues moltíssimes gràcies per haver tret una estoneta per xerrar amb nosaltres. Ens veiem ben pronto i has comentat que vindràs a Benicarló, així que estarem molt pendents de la teva arribada aquí al nostre poble.
Molt bé, pues moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, Elena, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. A Benicarló ja estem en falles.
Del 15 al 19 de març viu l'essència de la nostra festa. Les llargues nits als casals, la música, la pólvora i l'ambient únic dels nostres carrers.
Mascletades a la plaça Constitució els dies 15, 16, 18 i 19 a la 1 del migdia.
Ofrena a la Mare de Déu el 16 de març.
I cremada dels monuments el 19 de març.
Benicarló en falles, viu-les amb passió.
Amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de Castelló. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Naturalment, amb Sílvia.
Llega Radio Benicarló, Silvia Serrano, con su alegría característica y con muchas ganas de contar hoy. Dice que viene muy técnica. Buenos días, Silvia.
Buenos días. Sí, hoy tengo muchas ganas de hablar. Bueno, eso creo que prácticamente es todos los días. Y hoy vengo, vengo muy técnica porque vengo a hablar como más, hoy vengo como más profesional, ¿va? Como más así, más de consulta.
Siempre
¿no?
eres profesional, por eso.
Sí, pero otros días vengo como más distendida, ¿no? Hablamos de, pero hoy vengo como a hablar más técnico.
Se pone seria la cosa hoy.
Sí, hoy se pone un poco más seria, pero también muy interesante.
Seguro, eso no me cabe duda.
Porque es que me encanta, ya sabes que a mí todo esto de patología digestiva, bueno, ya sabes que mis especialidades son sistema hormonal femenino y también patología digestiva. Y ahora, pues, como siempre me estoy reinformando, no sé si existe esto, pues siempre le estoy dando una vuelta, siempre estoy haciendo cursos, siempre me estoy informando, leyendo, escuchando, y como no, pues hoy me apetece que las demás personas conozcan todos estos conocimientos.
Claro, a divulgar un poquito esto, porque cuantísima gente, Silvia, hay que le duele constantemente la tripa, que va al baño fatal constantemente y que de alguna manera lo normalizan porque tampoco les encuentran lo que tienen.
Claro, es que eso me pasa mucho en consulta, que ya vienen como ya desesperados cuando ya han estado un montón de tiempo con una sintomatología y ya no saben qué hacer porque afecta un montón a su calidad de vida. Y pues eso, ya vienen como desesperados y digo, pero ¿por qué has normalizado todo esto durante tanto tiempo? Y es que a veces, pues bueno, no queremos quizás ser conscientes o escuchar nuestro cuerpo o no sabemos parar de nuestro día a día.
Muy bien, ¿y de qué síntomas vamos a hablar hoy o de qué enfermedades vamos a hablar hoy exactamente?
Mira, hoy vamos a hablar de una patología que veo mucho en consulta, que es como un cajón desastre en cuanto a nutrición, pero bueno, que vamos a intentar aportar un poquito de luz a esta enfermedad. Mira, se llama síndrome intestino irritable.
Bueno, este nos suena a todos y a todas seguro, porque yo creo que es lo que te dicen cuando estamos ahí, que no te encuentran, es lo que te dicen, ¿no? Pero el síndrome del intestino irritable existe.
Existe, y bueno, eso que se lo digan a todas esas personas que lo sufren, entre comillas, en silencio, ¿no? Y que pues bueno, que ve que su vida es una auténtica locura porque, bueno, vamos a ver un poco cómo es la sintomatología.
Sí, cuéntanos, ¿no?, exactamente qué es esto.
Vale, mira, en primer lugar se define como una afectación crónica. Crónica, repito, crónica, ¿vale? Puedes tener épocas en las que estés mejor, épocas en las que estés peor, pero se cronifica, no, en teoría no tiene cura, ¿vale? Es lo que digo, puedes tener brotes. Crónica funcional, es decir, que afecta al funcionamiento y la sensación que tienen los pacientes y que cursa con episodios recurrentes de dolor abdominal, de alteración en el hábito intestinal, puede ser tanto diarrea como estreñimiento, y que hay una alteración en la consistencia de las heces, ¿vale? Sin anormalidad estructural que la justifique. Es decir, no hay nada fisiológico que justifique esta sintomatología, y entonces pues lo mete, es lo que te decía, ¿no? Es como, bueno, pues como no sé lo que es, pues te meto aquí y te digo que es síndrome de intestino irritable y arreglado.
Hablabas de la frecuencia, yo creo que esto es importante porque estos síntomas puede ser también que algo te haya sentado mal en un momento dado.
Claro, eso es lo que pasa, que he recalcado recurrentes, porque esto suele ser, para diagnosticar esta enfermedad, se tienen que dar unos, hay un protocolo que se llama Roma 4 que nos indica pues cuáles son los requisitos para que un médico, un profesional te diagnostique, ¿no? Y es que el paciente debe tener dolor abdominal. Debe haber comenzado durante unos 6 meses antes, o sea, durante 6 meses tienes que haber tenido esta sintomatología, y mínimo un día a la semana en los últimos 3 meses, ¿vale? Que se relaciona, pues eso, con la defecación y el cambio de frecuencia de las heces. Está la escala Bristol, que no sé si la has visto alguna vez.
No, no me
suena. Para mí es mi día a día. Es una escala donde hay una clasificación de la consistencia de las heces,
¿vale?,
del 1 al 6, y te va diciendo, pues dependiendo de si es diarrea o es estreñimiento, pues la va clasificando, y así tú puedes, digamos, tener un referente de cómo deben ser tus heces, que sería la 3-4, serían las chachis, y luego ya las demás, pues ahí hay que valorar entre diarrea y estreñimiento.
Esto es igual un poco fuerte lo que digo, pero seguro que estás de acuerdo, pero es que hay que mirar las heces, hay que observar un poquito lo que ocurre ahí.
Es que, claro, a nosotros como nutricionistas nos da un montón de información. Ya sé que suena un poco escatológico y que en consulta a veces tengo pacientes que se ruborizan un poco. Hay otros que no, ¿eh? Hay otros que, o sea, me han enseñado fotos de sus cacas.
¿Ah,
y
sí?
Todo. Sí, sí.
Qué
incluso
bien.
He tenido pacientes pues que me envían cada mañana sus esto.
No me lo puedo creer.
Que no pasa nada, que es que a mí, o sea, que es que a mí me gusta, porque no es que me guste así, ha sonado un poco mal, pero me apasiona el hecho de que me da mucha información,
claro.
y me puedo agarrar a, pues mira, si veo trozos, pues veo que no has digerido bien, o el color. O sea, sé que suena un poco escatológico.
No, maravilloso, no, quiero decir, implicación total.
Sí, y hay pacientes que es como que se ruborizan un poco cuando estamos hablando de esto, y yo, bueno, no pasa nada, le intento normalizar la situación y decir que es que no pasa nada, pero es que me da mucha información.
Claro.
Entonces, tengo como dos vertientes de pacientes. Y súper guay. Pues esta escala me ayuda mucho, pues eso, tú a poder tener un referente y a ver si esta persona pues tiene un proceso de diarrea, estreñimiento, cuánto a la semana, cuánto durante los 6 meses, etc.
Y bueno, viendo como al principio, ¿no?, que comentabas que cuantísima gente sufre esto en silencio, precisamente, el porcentaje de personas que normalizan esto y el porcentaje de personas que buscan ayuda médica, ¿dista mucho?
Pues mira, es una patología súper frecuente. Bueno, a mi punto de vista me parece muy frecuente, porque en la población mundial sería entre un 5 y un 15%.
Muchísima gente.
Muchísima. Y en los países occidentales aumenta incluso este porcentaje, y podríamos hablar ya de un 10, un 20%.
¿Y eso?
Yo, a ver, si vemos la sintomatología de esa enfermedad, vemos que los síntomas así como muy evidentes serían dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, lo que hemos dicho, mucosa en heces, urgencia en ir al baño, esfuerzo de defecar o tenismo rectal, ¿vale? Pero luego los extraoficiales serían psoriasis, dolor epigástrico, o sea, dolor en el estómago, saciedad precoz, náuseas, hinchazón, dolor abdominal y aumento de gases. Estos serían como los relacionamos digestivos. Y luego los extradigestivos, al loro, fibromialgia, fatiga crónica, bajo de apetito sexual, ansiedad, depresión, dolor pélvico y muscular, cefalea, insomnio. Los veo como muy relacionados también con el a nivel sistema nervioso. O sea, vale. Eso es como mi relación, ¿vale? Que no sé si la ciencia estaría...
El clásico estrés, ¿no?
Sí, o sea, es que creo que es una patología que está muy relacionada con el cerebro, ¿vale? Con nuestro sistema nervioso, con cómo gestionamos nosotros nuestro día a día y cómo gestionamos la salud mental, etc. Entonces, yo creo que al estar tan interrelacionada, creo que es una patología que... Una, se infradiagnostica, que creo que de este porcentaje seguro que hay muchas personas más. Uh-huh. Y luego que se centra, la medicina actual se centra mucho en esos síntomas digestivos, pero no se centra en los síntomas extradigestivos. Y creo que ahí está la clave, junto con la microbiota, en este tipo de patologías.
Puede que sea este el motivo por el cual no se identifica una causa clara, ¿no?, de por qué ocurre esto.
Claro, es que es eso, la etiología, o sea, el origen de por qué aparece este tipo de patologías, de esta patología, es desconocida. Entonces, yo creo que al estar tan relacionada no con algo fisiológico, sino también al estar relacionada con una parte emocional y mental, creo que ahí está la clave y que por eso es tan complicado el intentar dar un poco de luz a esa patología. Y otra cosa que me parece muy curiosa y que no hemos comentado es que las mujeres tienen más prevalencia en este tipo de patologías.
¿En serio?
Sí. Todo lo que sea. Y es que yo aquí ya me enciende, como ya sabes que yo lo miro todo con unas gafas moradas, a mí ya me entra la cosa de todo lo que sea depresión, ansiedad, todo lo que son problemas de salud mental, que nosotras tenemos, por supuesto, un altísimo mayor porcentaje, uh-huh. Pues qué casualidad que se puede somatizar en cierta manera en nuestro sistema digestivo.
Claro, o sea, tiene todo el sentido, ¿no?, por lo que comentabas.
Claro, entonces, por eso creo que nosotras somos un poquito más vulnerables y también en personas jóvenes, que esto no lo hemos comentado tampoco, suele afectar a personas de entre 30, 45 años en su grosa mayoría.
Sí, Bueno, también esta época, ¿no?, de mayor estrés en el trabajo, en la casa, en la familia y demás, ¿no?
Puede Exacto, coincidir. Igual más exigencia laboral, más exigencia a nivel familiar, social, etc.
¿Cómo se puede diagnosticar este síndrome del intestino irritable? ¿Hay pruebas? ¿Hay análisis?
Sí, a ver, yo lo que suelo más es en clínica, pues eso, hacer las 800.000 preguntas que suelo hacer en consulta, pero aparte podemos pedir en analítica, en hacer análisis de sangre o heces, y podríamos pedir anticuerpos antitransglutaminasa, que eso sería el antígeno del gluten, ¿vale? Niveles de inmunoglobulinas, porque también puede haber enfermedades autoinmunes relacionadas con este tipo de patología. Las mujeres también, casualmente, somos más propensas a tener enfermedades autoinmunes, que cosas más locas. Y también pediríamos PCR, porque ahí suele causar, o sea, suele tener o estar relacionada con una inflamación de bajo grado. ¿Vale? Entonces el PCR nos diría si hay un poco de inflamación, una inflamación crónica, una microinflamación se llama, pero bueno.
Vale, de acuerdo.
Y en heces podríamos pedir sangre oculta en heces, e incluso si vemos que hay algún signo que no nos está encajando muy bien, pues también pedir una colonoscopia. ¿Vale? Uh-huh. Eso sería como el último recurso, pues para afianzar esto.
Esta sería la manera de analizarlo, ¿no? Y luego, ¿hay diferentes tipos? ¿Hay diferentes historias? ¿O siempre es el mismo tipo de síndrome de intestino irritable?
No, mira, digamos que en medicina hay cuatro clasificaciones.
Vale.
Que sería la predominación de diarrea, la predominación de estreñimiento, el patrón mixto y luego ya el patrón no clasificable.
O sea, de todas las maneras puede estar la, el asunto.
Sí, o sea, es que esto es maravilloso. Muy bien. Es que, o sea, es que yo el 4 ya es, o sea, si la propia enfermedad en sí es un cajón desastre, yo el 4 yo ya no, o sea, no me he terminado de quedar claro exactamente de a ver qué meteríamos ahí. Pero en principio suele ser una patología que suele ser un patrón que está muy determinado, que con dolor y diarrea. Uh-huh. Puede, el un poco más extra, o sea, no tan extraño, pero se da menos, es patrón de estreñimiento, con estreñimiento, y luego el mixto, que pueden ser épocas en que hay diarrea o hay estreñimiento y vamos un poco locos, ¿vale?
Vale.
Importante eso, son molestias abdominales de repetición, carácter cólico, o sea, te duele como la tripa por debajo del ombligo, y eso, y hay una variabilidad en la frecuencia de deposición que con la escala Bristol pues nos ayudaría un poquito a clasificar un poco todo esto.
Y esta escala me la le voy a echar un vistazo yo, ¿eh?
Échala, que es muy interesante.
Comentabas que es una condición crónica, ¿no? Lo cual resulta un poco desesperanzador, pero ¿qué pronóstico tenemos de este síndrome?
Vale, aunque no hemos dado unas noticias como muy halagüeñas, si te ves que estás cumpliendo un poco de requisitos, a ver, tengo que decir que no aumenta la tasa de mortalidad.
Vale.
Vale, o sea, no porque tengas, porque ahora resulta que vayas al médico y te diagnostique con esta patología, pues ya no dices, Dios mío, si eres un poco hipocondríaco, ¿qué va a ser de mí? No te preocupes, porque en principio no hay un aumento de tasa de mortalidad. Sí que se ha visto que hay una relación de aumento de suicidios, pero yo creo que, claro, serían estados donde la enfermedad pues tiene unos una sintomatología que afecta mucho, mucho, mucho a la calidad de vida, y aparte, pues como hemos visto, está asociada a un montón de patologías que también están muy, muy relacionadas. Y como parte positiva negativa, tendríamos que ver la botella pues medio llena o medio vacía, porque es que el 50% de las personas con tratamiento y pues puede haber una mejora de la sintomatología y no tener brotes prácticamente, uh-huh, como un 50% de esos pacientes pues sí que puede empeorar la enfermedad y que pues puede derivar a tener pues episodios más recurrentes y a pasarlo un poquito peor.
¿Y qué papel juega la alimentación? ¿Podemos al menos controlarlo de alguna manera, estos síntomas?
Sí, por eso yo creo que es muy importante, ¿no?, una visión más integrativa, no solo trabajar la parte, lo que he dicho, la parte funcional digestiva, sino que también deberíamos tratar esos aspectos emocionales, psicológicos, el contexto del paciente, etc. Pero sí que hay como unos protocolos, ¿no?, de actuación a nivel nutricional, la verdad que muy sencillos, pero que quizás cambiando estas cosas yo creo que los pacientes pueden mejorar mucho.
Pues cuéntanos.
Mira, importante, la hidratación, algo tan sencillo, pero que a veces yo creo que se nos olvida prácticamente a todos, pues muy importante esa hidratación. Reducir al máximo posible el consumo de grasas saturadas, alimentos grasos, y también el café. El café pues puedo ejercer una función muy irritativa a nivel intestinal y pues bueno. Mira que soy amante del café, pero últimamente voy a hacer un post en Instagram que sí. Es un día eres joven y al día siguiente bebes malta con achicoria. O sea, lo voy a hacer. Pero bueno, está viendo que el café es beneficioso para unas cosas, pero en este caso no tanto. Comer pequeñas cantidades sería también una actuación que podría ser interesante. No acostarnos después de comer seguido. Uh-huh. Una dieta baja en FODMAP. Yo he tenido pacientes que han tenido esta patología y con una dieta baja en FODMAP han mejorado muy mucho. Gluten y lácteos. Aquí entra el quid de la cuestión. Gluten y lácteos están muy, muy relacionados con enfermedades autoinmunes y muy, muy relacionados con este tipo de patología. Yo sí que los intentaría, si no elimina, reducir al máximo. No edulcorantes, no picantes, no alimentos gases. Importante la fibra soluble. Y para mí, otra de las claves y que el abordaje nutricional sería la clave, es cuidar la microbiota, ¿vale? Hay muy pocos estudios de momento, pero una alimentación que favorezca nuestra microbiota, rica en probióticos, en prebióticos, como inulina o lactulosa, se está viendo que puede beneficiar muy mucho en el tratamiento de estos pacientes.
Entiendo que la actividad física siempre también es un buen acompañamiento, ¿no? Hay algunas otras estrategias para aumentar esta calidad de vida, ¿no? Terapias psicológicas incluso, que has comentado.
Claro, luego sería ya trabajar pues esos factores extradigestivos que están tan relacionados, pues eso, meditación, contacto con la naturaleza, dormir súper bien, actividad física, saber decir no, poner límites, bueno, todas estas cosas que quizás sí que podemos controlar y que no controlamos y que queremos controlar otras cosas. A veces como que proyectamos toda nuestra energía en intentar controlar X y realmente pues deberíamos cambiar otras cositas que sí que están en nuestra mano.
Bueno, Silvia, vamos a intentar lanzar un pequeño rayo de luz. ¿Hay alguna esperanza de encontrar algún tratamiento definitivo en el futuro? ¿Se sigue investigando?
A ver, se está investigando, se empieza a investigar muy mucho porque el mundo de la microbiota se está volviendo como muy interesante para la ciencia y están empezando a invertir un montón. Yo creo que esa es la clave de estas personas y sobre todo también la clave en eso, en trabajar esos aspectos extradigestivos sería muy, 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 muy importante para mejorar estos pacientes. Por eso recomiendo, ¿no?, un abordaje integrativo donde se tenga en cuenta todo esto y no solo pues eso, que se centren en una dieta baja en FODMAP y ya está, porque nos quedamos muy cortos.
Claro, está pues la cosa pues más integrativa, como comentabas. Quien quiera saber un poquito más al respecto, quien le haya resonado alguna cosa que hemos comentado, Silvia, ¿dónde te pueden encontrar?
Aquí en Benicarló pasamos consulta en Terapias Naturales Hugo Vicent. Bueno, van a venir novedades.
Ya os contaremos.
Ya iremos contando. digamos que va a crecer un poco, va a evolucionar así rollo Pokémon, ya os iremos diciendo, pero nos podéis encontrar allí en redes sociales también, en Consulta HV.
Muy bien.
Os espero a todos los que os pueda ayudar, encantada.
Muy bien, Silvia, muchísimas gracias como siempre y la semana que viene volvemos con más cositas.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Besitos.
Veus de casa, amb Ana Álvarez.
T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant, i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
A Veus de Casa, un passeig per la història.
I arriba el moment de pegar una passejada per la història de la mà de Joan Ferreres, si no és que ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Joan.
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, per fi n'he sortit el sol.
Conta'ns, conta'ns, on ens n'anem avui? Ens anem molt lluny, viatgem en el temps únicament i ens quedem a Benicarló. Explica'ns.
Bé, la setmana passada vam estar a Benicarló i vam fer un repàs de la seva població de l'època moderna i avui veurem dos models que tenen semblances però també diferències, que són el mateix, la població moderna i també l'urbanisme i també totes les conseqüències que va significar tot el que va passar en aquesta etapa, però a Vinaròs ja triga.
Molt bé, pues per començar, expliquem el període en el que ens referim exactament i què entenem per població moderna en el cas de Vinaròs i Traiguera.
Bueno, en el cas de Vinaròs i Traiguera, la població moderna és la que hem estudiat més a fons, perquè tenim també més documents de l'Arxiu del Regne de València, els morabatins. És una població del segle XVI i XVII, i el XVIII encara continuarà pujant encara més perquè les condicions són més favorables. És un model encara de població, diríem antiga, d'antic règim, que es diu, que sempre està sotmesa a limitacions com són els aliments, les sequeres, les guerres, les pestes, etc. No? Una mica també com explicava la Mari Carló, els aliments bàsics, doncs, és una mica també la dieta mediterrània, bàsicament són cereals, hidrats de carbó, i pensem que el tomàquets, el que és la dacsa, el maïs, com se diu en castellà, no? I les patates encara no hi són, o comencen a arribar ja molt a final del segle XVII, perquè són aliments molt importants que formen part d'ara de la nostra dieta, però que en aquella època estava en Amèrica, encara no havien arribat. No? Després les sequeres no n'havien moltes, perquè encara és una etapa en què no hi ha aquest canvi climàtic que ara estem patint, però de quan en quan n'hi havia alguna, i al segle XVII n'hi van haver diverses. I a les guerres, evidentment, no passava un segle que no havia una o dues guerres, per tant, quan arribava una guerra, doncs, també la població baixava. De fet, el ritme de la població era una mica pujar i baixar en funció de les circumstàncies. És a dir, si les circumstàncies d'aliments eren bones, si no hi havia sequeres, si hi havia època de pau, doncs, evidentment, la població creixia amb les limitacions aquestes de que hi havia molta mortalitat infantil. Però, bueno, després d'una guerra podia haver pestes o podia haver algun tipus de contaminació i llavors la població caia, i de vegades caia brutalment, no? Com el cas de la pesta bubònica de 1648, uh-huh. O la pesta negra que va haver al segle XIV.
Molt bé, i factors com l'economia, la geografia, la política, com influïen en el desenvolupament de la població d'aquestes villes?
Bueno, bàsicament són aquests els elements de la població més de caràcter alimentari i la política, evidentment. Si portava guerres, doncs ja la gent acabava pagant-les, no? Perquè qui anava a les guerres per obligació, perquè moltes vegades els senyors feudals els obligaven, i altres vegades quan hi havia només tres guerres que no es podien obligar tant, llavors se feia a través d'uns sous molt onerosos que molta gent que no tenia res més a fer posava en aquelles guerres, no? Uh-huh. I, per tant, sempre acabaven influint totes aquestes decisions, no? Però, i en el cas concret que analitzarem, aquests dos casos concrets, hi ha decisions polítiques que perturben totalment el ritme de la població, tant a Vinaròs com a Traiguera, no? Justament perquè hi ha un conflicte bèl·lic, no? Un conflicte bèl·lic que és la famosa Guerra dels Segadors, que el límit se posa més o menys aquí, el que seria el riu Sénia, no? I els catalans i els francesos se van unir contra de la monarquia espanyola, no? I la monarquia espanyola tenia com a límits això, aquesta franja que arribava de Traiguera a Vinaròs, et Vinaròs la volien fortificar perquè era la vila marítima i evidentment els vaixells podien arribar allà, i Traiguera perquè era el lloc interior, no? I això va ser la desgràcia per les dues poblacions.
Clar, perquè aquesta proximitat de Vinaròs al mar i aquesta Traiguera com a centre de peregrinatge també en el seu desenvolupament, pues imagino que tenia importància, no?, a nivell demogràfic.
Sí, bueno, a nivell demogràfic, si agafem, per exemple, el cas de Vinaròs, el nivell demogràfic medieval d'allà a l'any 1320, que tenien 90 veïns, o a l'any 1492, que tenien 118 veïns. Tot això canvia. En l'època moderna, només a 1510, ja es passa a 180 habitants, el 1608 a 460, i a meitat del segle XVII ja en tenien més de 500. Vull dir, Vinaròs acaba sent una població en l'època moderna tan important com era Traiguera, que Traiguera també tenia uns 600, i Sant Mateu, que també estava al voltant d'això, no? Hi havia una època que feia molts anys, ja, de les guerres del segle XV, que no havia vingut cap conflicte, per tant, tenien tot un segle XVI i gran part del segle XVII que no va haver conflictes, i per tant la població va anar creixent per totes aquestes circumstàncies, diríem, de bonança en tots els sentits. No? Uh-huh. Però també perquè començava ja a haver més aliments, el mercantilisme cada vegada se va universalitzar, ja feia més de 100 anys que s'havia descobert Amèrica, i es començaven a importar coses, se portaven aliments, es plantaven aquí, i eren més productius, com el cas de les tomates, collit, o les patates, això. I el transport en vaixells cada vegada era més gran, i en el cas de Vinaròs, evidentment, l'afectava, no? L'afectava perquè no havia un port, com se va fer després del segle XIX, però sí que era un mar fondo, que se podien arrimar los barcos grans i en barcos menudets, i per aquestes menudeses ho transportaven. Per tant, hi havia tot un comerç marítim que s'anava desenvolupant. Però també Vinaròs, en aquest sentit, va créixer molt, no?
Molt bé, i aquell creixement d'aquestes viles va ser gradual? Va hi haure moments d'expansió més marcats? Quins factors influïen en aquestes variacions del creixement demogràfic?
Bueno, els factors és aquests que t'explicava abans, de, sobretot d'alimentació, no? Però també les condicions, diríem, d'higiene, també les condicions d'organitzar un urbanisme diferent. Per exemple, el cas de Vinaròs, en l'any 1621, la població que tenia en aquella època, que era de 516 veïns, 228 vivien dins a la muralla vella, la muralla de lo que era el temple, lo que era les muralles medievals de l'època del temple. Llavors, que passava exactament el mateix que Benicarló, no? Però en aquella època l'administració del rei, en aquest cas de Felip IV, volia fer tot unes muralles que englobés no solament aquesta població medieval que tenia les seves muralles, sinó fer unes altres muralles exteriors molt grans que arribarien fins a la voreta del mar, en dues torres a la vora del mar i tres torres a la part superior, la part del Socors, la part de la plaça Jovellar i detrás d'on està l'església, no? Uh-huh. No es va arribar a fer, això va ser un projecte. Però la realitat és que en aquell moment 228 famílies vivien dins de les muralles velles i 213 ja vivien per fora, en barris com en diuen ara, el barri del Socors, el carrer L'Àngel, tota la part de Baramar, el carrer del Pont, etc. Per tant, en aquests 228 més 216 més 29 capellans i 46 pobres ens donen aquests 516 veïns que vivien a Benicarló. I, per cert, una cosa interessant podria ser també els apellidos, no? Els cognoms.
Clar.
Els apellidos més habituals en aquella època, Vinaròs, eren l'Esteller, Forner i Roca. Aquests representaven, cada un d'ells representaven un 6.5%. Per tant, tots junts ja representaven més del 20, no? Després els Arnau, Gavaldà i Febrer, que representaven entre un 4 i un 5%. I després els Miralles, que després van ser més nombrosos, els Gombau, els Domènecs, són cognoms que encara existeixen en l'actualitat, que representaven un 3, entre un 2 i un 3%. Uh-huh. Però bé, ja són cognoms que se consoliden i que continuen pràcticament tots fins a l'època actual.
Uh-huh. I hi ha registres de migracions cap a aquestes viles? D'on venia la gent que s'establia a Vinaròs i a Traiguera?
Bé, en aquesta època moderna, curiosament, la població que més ve són gent d'origen francès, que a Vinaròs ne van arribar bastants, i sobretot també el 17 i després el 18 i el 19, però també ja comença a haver població castellana que ve de diferents llocs. Això es comprova amb els cognoms, no? Però hi ha perquè registres molt acurats de famílies, això, no n'hi ha massa. Però en els d'això sí que hi ha. Uh-huh. I les conseqüències de tots aquests canvis i de les guerres aquestes, de l'organització aquesta, van ser sobretot pues, l'arribada de nous aliments, uh-huh. Això que m'estava explicant, que això sí que solien vendre de les grans ciutats, de València, de Barcelona, però també venien d'ultramar, Després, de nous professionals, sobretot artesans, els més consolidats, evidentment, eren els agricultors, els ramaders, i una altra cosa important, a Vinaròs hi havia un gran nombre de mariners. Hi havia molta gent que es dedicava a la pesca i hi ha llistes d'aquesta època de 30 i 40 famílies de marineres, no? I l'augment, bàsicament, serà, com creix tant la població, de menestralia. Són ferrers, i abans hi havia un ferrer, doncs ara n'hi ha dos o tres, hi ha fusters, teixidors, espardanyers, sabaters, sastres, tendes de comestibles, que més endavant ja se diran ultramarinos. I per cert, i l'altra qüestió, evidentment, és que s'ha quedat menuda la població, les muralles medievals encara les conserven, perquè no es tiraran pràcticament fins al segle XVIII o d'Anna, però la gent, evidentment, se'n va a viure fora perquè fora té més espai, pot fer cases més grans i hi ha un nivell sanitari molt millor, no?
Uh-huh. Quina relació mantenien aquestes poblacions amb altres nuclis del Maestrat? Hi havia com una xarxa de comunicació, d'intercanvi i demés?
Bueno, a partir de l'època moderna, la part, diríem, marítima, comença, com el cas de Benicarló i Vinaròs, Peníscola, comencen a tindre més comunicació a l'interior. En l'època medieval eren aquells pobles que estaven allà del pas habitual, des del pas des de l'època romana, que era l'interior, per Traiguera, Sant Mateu, fins a València, bueno, Castelló, València. I ara comencen a tindre més importància, justament perquè el port i els mariners, evidentment, amb la pesca i tot això, necessiten comunicar-se a l'interior perquè són els llocs més props on tenen que aportar coses, no? En el cas de Traiguera es veu claríssimament, o fins i tot en Sant Mateu, no? Aquesta connexió. Per tant, el que es fan és reforçar els camins. Però bueno, no serà des del segle XVIII que quedaran se fran camins, diríem, més moderns. I les carreteres, evidentment, ni pensar-ho, això ja és una cosa de finals del segle XIX, no?
Uh-huh.
I en aquest cas, pues, tenim a Traiguera també, que és la moderna, una vila que, a més, era diferent de les altres, bàsicament per dues coses. Una, perquè tenia l'ermitori de la Font de la Salut, i era un lloc de peregrinatge, que, curiosament, justament en aquesta època, al segle XVII, la dona, la que s'havia de casar amb Felip, amb el rei Felip III, va arribar al port de Vinaròs i van decidir, uns mesos abans, per planificar, no? La monarquia ja ho planificava, de fer un camí ben arranjat i ben arreglat perquè poguessin passar tots els carruatges que anessin des de Vinaròs fins al Mas dels Estellers, per a Sant Jordi, i del Mas dels Estellers a l'ermitori de la Font de la Salut. Per tant, ja es va arreglar tot un camí que encara ha durat i encara s'utilitza en l'actualitat, i en alguns trams ja s'ha asfaltat i és carretera, no? Això és un element diferenciador, aquesta ermita, que té un peregrinatge importantíssim, i que, a més, estava protegida pels propis reis. Felip II va venir com almenys dues o tres vegades. I sabem exactament on la casa on va dormir. És una casa rural fantàstica, que en l'actualitat, però que en aquella època era d'una família molt rica i molt espavilats, que eren els Caperó. Bé, l'altre element important i diferenciador, diríem, de Traiguera en aquesta època és que n'hi ha terrissers, és a dir, en tota la comarca i pràcticament en tota la part nord de la província no n'hi ha cap lloc de terrissa, més que Traiguera. Evidentment, els pobles, quan tenien que fer rajoles i coses d'aquestes, els rajolers, pues sí que en èpoques fins i tot medievals i després en l'època moderna tenien pues, un rajol, que normalment solia ser algun traiguerí que es desplaçava a Sant Mateu, que se n'anava a Canet, que baixava a Vinaròs, i llavors es feia un taller de terrissa, no? Però Traiguera era un nucli important que en aquesta època en té, segons diferents autors, per exemple, Viciana diu que en tenia 28 tallers. Uns anys després, en l'any 1587, en trobem 30 tallers de canterers i després de rajoles, perquè les rajoles també comencen a ser importants a partir de l'època moderna. Abans no se solien utilitzar massa. I bé, també té elements significatius de caràcter cultural. Jo sobre això vaig fer un llibre que es diu Traiguera renaixentista. La Font de la Salut, per exemple, tenia un pòrtic renaixentista que es va fer l'any 1588, es va fer un italià, que va ser el que va reforçar les muralles actuals que encara hi ha a Peníscola. per mandat de Felip II, no? O el Pigró Cobert de l'any 1600, o el claustre dels ducs de Segor, que eren de la família Borja. Però també va fer un campanar més alt i un temple renaixentista l'any 1611. Per tant, fixa't que este principi final del segle XVI i principi del XVII hi ha una gran activitat cultural tant a la vora mar com a l'interior. O també l'Ajuntament, que és de 1639, o aquestes cases pairals que t'explicava dels Caperó, on el rei Felip II, quan va anar a Traiguera, però va anar a la Font de la Salut, però després va anar a dormir a Traiguera, i li van posar la casa, diríem, més ostentosa, més maca.
Clar. Bueno, ens pots contar alguna cosa més al respecte, alguna curiositat més, o ens anem ja a les fonts històriques, a les fonts biogràfiques, bibliogràfiques, per entendre millor tot aquest tema?
Sí, bueno, com a resum final, sí. Que tot aquest optimisme, diríem, i creixement de població que va haver tant a Vinaròs com a Traiguera, quan va arribar la guerra aquesta famosa dels segadors, que evidentment se van enfrontar diverses vegades en diferents llocs, doncs Vinaròs li va afectar bastant, potser no tant, però bueno, mira, l'any 1646 Vinaròs havia baixat la població bastant, no? Però en el cas de Traiguera, que tenia, el 1640 tenia 600 habitants, va caure a 200. I a més, encara va perdre més perquè, com Traiguera estava tan malament, va aprofitar el mas dels Estellers per fer-se independent i separar-se de Traiguera. I, per tant, Traiguera encara va quedar menys població. Però és que pels carrers diu que sortien argilagues, que les cases estaven totes enderrocades i que la gent no volia viure al poble i fugia, perquè va quedar realment destrossada, perquè va ser la que més se va implicar en la guerra, potser que més que Vinaròs. Això és una mica per veure com la població, que abans havia arribat a aquelles quantitats tan grans, ara s'ensorrava totalment, no?
Clar. I ja per... Sí, dime.
No, volia parlar de la bibliografia.
Això t'anava a preguntar, que vull aprofundir en el tema. Quins llibres, quins estudis ens recomanes sobre aquesta població moderna de Vinaròs i Traiguera?
Sí, bueno, hi ha dos de Vinaròs, un que és d'un professor de la UGI, que és vinarosenc, Miguel Àngel Baila Palleres, que l'any 2008 va publicar un llibre encantador, a més molt ben elaborat. Es diu Lloc, Vila i Ciutat, Evolució Urbana de Vinaròs des del segle XIII al segle XX. I n'hi ha un de clàssic que el va escriure un poeta i un escriptor de l'any 1929, que és Juan Manuel Borràs Jarque, es diu Història de Vinaròs, i que ha estat una mica el llibre de referència de molts historiadors, perquè parla de tot i Estellat més era un home que es documentava perquè encara en aquella època hi havia arxius. Uh-huh. I respecte a Traiguera, hi ha dos llibres meus. Un és Territori, Població i Economia, que és de l'època medieval, que ja he parlat algunes vegades, van publicar el 2009. I el mateix any van fer l'esplendorosa Traiguera renaixentista, que ara us parlava de tots aquests edificis, que la van publicar a Vinaròs a l'Editorial de l'Antinea.
Molt bé, Joan, pues ara sí, fins aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per pegar aquesta passejada de la història, per la història juntament amb nosaltres. La setmana que ve tornarem amb moltes més històries.
Molt bé, vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació, Ajuntament de Benicarló.
A Benicarló ja estem en falles.
Del 15 al 19 de març viu l'essència de la nostra festa. Les llargues nits als casals, la música, la pólvora i l'ambient únic dels nostres carrers.
Mascletades a la plaça Constitució els dies 15, 16, 18 i 19 a la 1 del migdia.
Ofrena a la Mare de Déu el 16 de març.
I cremar dels monuments el 19 de març.
Benicarló en falles, viu-les amb passió.
Amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
T'agradaria ser dama o cavaller de les festes patronals? Si t'interessa qualsevol dels càrrecs de dama o cavaller, dulcinea o tirant, i dama o cavaller infantil, pots presentar una sol·licitud al registre de l'Ajuntament. Tens temps fins al 8 de març. Comencem a preparar les festes i comptem amb tu. Ajuntament de Benicarló.
Fins així el Veus de Casa del dia d'avui. Moltíssimes gràcies per haver estat escoltant-nos durant tot el matí. Gràcies als nostres col·laboradors i col·laboradores, a Joan Peiró i Anna Álvarez, els meus companys així a Ràdio Benicarló, i sobretot a tots els nostres oients que esteu ahí al peu del canó. Demà tindrem un nou programa i demà tindrem tertúlia. Parlarem de les activitats que s'estan fent i que es faran al Conservatori. Una xerrada molt interessant sobre la música que tenim al nostre municipi. Doncs res, ens escoltem demà a les 11. Adéu, amics.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.